El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia, benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i avui diumenge volem començar el programa posant el focus en com es viu a altres països. Per exemple, com és la vida a Islàndia? Doncs avui volem parlar amb una noia que fa allà la seva vida. Ho descobrim. I ara volem parlar d'una història personal, en aquest cas d'una història de viatges, podem dir. En parlem amb la Lia, que és una noia gironina que porta un any i mig vivint a Islàndia. Amb ella volem parlar de com és la vida allà, què és el que la va portar a anar-se'n tan lluny i si té intenció o no de tornar-hi. Lia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, per què vas marxar a Islàndia?
Doncs mira, perquè era un país que ens agradava molt. Ja hi havíem anat diverses vegades com a turistes, tant a l'hivern com a l'estiu, i cada cop que hi anàvem ens entrava més ganes de tornar-hi. Al final vam dir, doncs mira, ja ens traslladem a viure allà.
Per què? Amb qui vas anar?
Doncs amb el meu marit i amb la nostra nena de 2 anys i mig.
Suposo que una mica complicat el fet d'anar-te'n tan lluny amb una criatura tan petita, el fet de canviar doncs, horaris, rutines... O us veu adaptar ràpidament?
Doncs la veritat és que t'adaptes molt ràpidament perquè la conciliació familiar a Islàndia és molt bona. Els horaris de feina i tot en general està molt pensat doncs, per les famílies, per tenir nens. Allà la gent té fills doncs, de molt joves ja i no va ser una dificultat, al contrari, va ser un canvi cap a millor.
Un canvi d'aires, no?, el que volíeu fer.
Sí. Mira, viure una aventura i a veure fins quan ens estem aquí.
I teniu pensat tornar en un futur pròxim o voleu viure ja una temporada llarga encara?
Doncs la veritat és que no ho sabem, no tenim cap idea de moment, ens deixarem portar una mica, però sí que sabem que en algun moment tornarem. Però també volem que la nostra filla pugui tenir una mica d'arrels catalanes.
I clar, ara m'explicaves aquesta conciliació, aquesta facilitat, no potser a Islàndia, pel que fa als pares i criatures. Clar, com és la vida allà? Estem parlant d'Islàndia, clar, no parlem d'un país que estigui aquí al costat nostre, sinó parlem d'algú molt més enllà, no? Com és allà el dia a dia i què és el que més us va costar?
Doncs la veritat és que sí que és bastant diferent, tot i que sigui un país europeu, dins de l'espai d'Europa, és una cultura molt diferent, tenen una mentalitat bastant tancada, tot i que són molt educats i tot és com molt fàcil, no? La seguretat, la feina, tot en general és molt fàcil allà, i que són bastant tancats en quant a relacions socials, i això ens ha costat una mica, perquè aquí estem acostumats, són molt més oberts en aquest sentit, fer amics és molt fàcil, no? Sempre la vida es fa molt a fora, a les terrasses, a prendre alguna cosa, allà no, allà es fa molt vida a casa, cadascú a casa seva, tot ja està molt tancat a la tarda cap a les 5 o així, ja tot tanca, és un altre estil de vida i això sí que ens ha costat una mica.
Una mica més avorrit, no pot ser?
Sí, exacte. Comparant amb la vida que es porta aquí, podria dir que és més avorrit en aquest sentit. Llavors, tens accés a altres coses i altres coses positives, diguéssim, no? Però en aquest sentit sí que és més avorrit. Socialment és més avorrit.
I el fred, què tal el porteu?
Pues la veritat és que bé. La veritat és que no ens molesta, no fa molt, molt fred. És més que res el mal temps, que això sí ens molesta bastant, i la foscor a l'hivern. Però llavors veiem quan esteu aquí a l'estiu a 40 graus i d'allà doncs estem fresquets i bé.
Exacte, també veieu la part positiva en aquest aspecte.
Sí,
parlaves d'aquesta foscor a l'hivern, clar, a quina hora es fa la nit?
Sí, doncs ara que és com el pic, no?, que ara serà el solstici d'hivern, doncs el sol surt cap a les 11:30 i es pon a les 3:30.
Déu-n'hi-do.
molt poquetes hores, i a part el sol es queda a l'horitzó, no puja molt en l'aire ni escalfa, és com una llum molt suau, i això sí que es nota bastant.
Això complicat, pels que vivim aquí a... Sí. A Catalunya, a Espanya, a veure, no veure el sol ens deprimeix. Si un dia plou i ja ens deprimeix una mica, imagina't, sí, sí, sí. Amb una temporada llarga, un període d'hivern com els que viviu allà, doncs també bastant depriment, bastant complicat en aquest aspecte, sí, sí.
Sí, sí, la veritat és que sí. Bueno, ens aprenem vitamina D i fem coses per intentar estar a l'àrea lliure el màxim temps que podem durant les hores de llum i ja està, i després cap a casa.
Clar. I a què us dediqueu?
Doncs el meu company és dentista i jo sóc fotògrafa.
Uh-huh. Ideal pels paisatges que teniu allà, no imagino?
Sí, clar, exacte. És com pels fotògrafs, com jo, és el paradís.
Perfecte, exacte.
Sí.
I tant que sí. I porteu a la... No sé si m'has dit que és una nena o un nen, el vostre fill?
Sí, una nena.
Una nena.
Sí.
La porteu a l'escola i tot igual, no?
Sí, 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 la portem a l'escola. Ella fa ja doncs, un any que va començar. Aquí no comencen tan aviat a la llar d'infants com a Catalunya, perquè les baixes de maternitat són més llargues i en aquest sentit ja, doncs, com deia, la conciliació familiar és molt, molt positiva. Però fa un any ja que hi va i ella doncs, ja parla islandès i s'ha adaptat molt bé. I, sí,
són esponges, els nens.
Sí, sí, ho tenen molt fàcil, ells.
Ho aprenen tot molt, molt fàcilment. Vosaltres també o no?
Nosaltres estem aprenent, però com per la nostra feina no necessitem... Jo treballo sobretot amb gent de fora, d'Islàndia, per tant, no el necessito, no l'estic aprenent tant, però sí que a poc vaig fent, però clar, ja es passa 6 hores al dia a l'escola, llavors és una immersió lingüística total, no? Llavors pues ja l'ha après molt ràpid.
Clar. I el fet de... No sé si m'ho has explicat, el fet de per què Islàndia i per què no un altre lloc?
Doncs mira, bàsicament perquè vam anar un any de viatge, ens va agradar molt, vam tornar el següent any i vam seguir tornant, vam decidir viure-hi. No per cap motiu concret. Mm-hmm. També hem viatjat a Noruega i altres països nòrdics, però no sé, jo crec que pels paisatges i per com és la gent... hi ha molt poca gent, és un país que hi viu molt poca gent, aleshores ens agrada molt aquesta sensació de més de solitud, de... d'estar en contacte amb la natura molt salvatge, no? És una mm-hmm. mica aquesta
tranquil·litat que a vegades anem buscant i que sí, per aquí exacte. A prop a vegades és difícil de trobar-la.
Sí, sí, exacte. Mm-hmm.
Doncs, Lia, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta història que sempre ens preguntem, no? Què és el que porta una família a marxar fora i en aquest cas tan lluny com és a Islàndia i adaptar-se aquesta altra vida, perquè al final és una altra vida completament diferent. Veurem també, estarem pendents a veure quan torneu i com és aquesta sí, tornada. Exacte. I que vagi molt bé a fotografiar Islàndia per tot arreu i amb tots aquells paisatges preciosos que teniu. Tant de bo poguessin venir i fer una escapada a Islàndia.
Quan vulgueu, ja esteu convidats.
Gràcies, Lia, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I ara expliquem la història d'un pacient que patia una greu paraplegia per un accident de bicicleta l'any 2011 i que ha recuperat el moviment de les cames gràcies a una interfície o a un pont digital entre el cervell i la medul·la espinal que utilitza la intel·ligència artificial i pel qual ha tornat a caminar. Es tracta d'un holandès de 40 anys que va patir una lesió a les vèrtebres cervicals després de caure en bicicleta. I avui amb aquest tema com a referència en volem parlar amb el doctor Jesús Benito, que és metge rehabilitador i especialista en lesió medular. Jesús Benito, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, usted lidera un proyecto de investigación en el Instituto Guzmán de Barcelona parecido al que apuntaba yo ahora mismo y pertenece también a grupos europeos de investigación en este ámbito, en este mundo de la neurociencia, ¿es así?
Sí, bueno, en el campo de la lesión medular existen varias líneas de investigación y nosotros estamos en varias de ellas, desde la terapia regenerativa a la terapia de sustitución, estimulación, ya sea con implantes o desde fuera. Sí, uh-huh. Sí, somos conocedores de toda la investigación que se está realizando y sobre todo de este caso que se realizó en Suiza.
Claro, avances de este tipo, con la inteligencia artificial de por medio, dan esperanza a este tipo de pacientes que sufren una lesión por un accidente y que se vuelven a y que se pueden recuperar gracias a esta tecnología, ¿no?
Claro, nosotros siempre hablamos con las personas que han tenido la lesión medular y les explicamos que tienen que mantenerse lo más saludable posible, evitar complicaciones, y con la idea de que cuando aparezca un tratamiento que sea eficaz y que podamos utilizarlo, pues que esté disponible, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues hay una serie de investigaciones que nos están enseñando unos resultados, pues que son prometedores, ¿no? Entonces son estas técnicas que por lo menos a los pacientes les podemos decir, mira, tienes una lesión, tienes esta gravedad, pero la investigación sigue avanzando y hoy en día pues hay resultados que son muy prometedores y en un futuro que espero que no sea muy lejano, seguro que se podrá aplicar en casos como los vuestros, ¿no? Entonces es un mensaje que intentamos dar a la mayoría de los pacientes.
Porque ¿en qué casos se puede utilizar esta tecnología? Supongo que depende de la persona, ¿no? Y del tipo de lesión, se puede usar o no.
Claro, a ver, estamos hablando de una tecnología que lleva casi 10 años de desarrollo y que el doctor Curtin pues la trajo a Suiza y es el que ahora mismo pues ha estado publicando los últimos artículos. Y es una combinación de dos técnicas. Por un lado, colocan un estimulador sobre la médula espinal que provoca una serie de descargas que facilita el movimiento de las piernas, y todo esto se programa con un ordenador para hacer que la marcha sea lo más fisiológica posible. Y esto ya lo habían hecho durante años, ¿no? Entonces, y se estaba mejorando la técnica, los estimuladores, pero ahora lo que han añadido en este último estudio es que el control de ese estimulador que estaba en la espalda hasta ahora pues era con un ordenador, con un reloj, con otra persona que lo tenía que activar. Pues ahora mismo colocan electrodos a nivel cerebral, es decir, tienen que operar y colocar unos electrodos sobre el cerebro, de manera que solo con la intención de decir quiero mover las piernas, estos sensores que están en el cerebro recogen esa información, la envía directamente al ordenador que está conectado con el estimulador de la espalda, y entonces hace como un puente. Pero esto es lo que dicen que hace el puente, ¿no? La lesión queda entre medio, pero tú con el pensamiento eres capaz de dar la orden y activar ese estimulador que te han colocado en la espalda. A ver, en teoría, esto está diseñado para personas con lesión medular, tanto a nivel dorsal como a nivel cervical, y en este caso eran lesiones incompletas, pero hay algún estudio con lesiones más severas completas. Entonces, es difícil definir ahora mismo en qué pacientes, porque se está haciendo en un grupo muy variable. Pero lo importante es que se sigue desarrollando esa tecnología y esperemos que en breve nos puedan informar de un mayor número de pacientes para pensar que sea algo que se puede realizar en otras personas, ¿no? Porque ahora está como es realmente un proyecto de investigación con buenos resultados, pero todo eso se tiene que ampliar a un mayor número de gente y que se pueda extender a otros países.
Claro. Claro, al final, desde hace muy pocos años, esta tecnología ha ido ganando su lugar en la medicina y también con casos como estos, pero el futuro todo apunta a que poco a poco tendremos cada vez más avances y más beneficios, en este caso para los enfermos y para la gente que sufre una paraplegia, como por ejemplo este paciente. ¿El futuro cómo se prevé? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que iremos cada vez mejorando todas estas técnicas?
Yo creo que sí, porque ya desde hace años la lesión medular, lo que hemos sabido, pues es tratarla inicialmente y evitar complicaciones y tratar las complicaciones cuando aparecen. Pero cuando hablamos de recuperación, pues ahí es donde están las limitaciones. Y aquí es donde está esta tecnología lo que hace no es reparar la médula, porque ahí es donde hemos tenido durante muchos años, hemos intentado repararla pues con conexiones, con células madre, y todo eso no ha dado grandes resultados. Eso estamos hablando de técnicas que sustituyen, es decir, nosotros nos damos esa médula de esa persona que le han puesto estos estimuladores, la médula sigue dañada, Lo que pasa es que buscan una zona de la médula y la sustituyen con unos impulsos que vienen desde fuera. Entonces, esto es una tecnología que no existía antes. Pero, y además ahora, pues, toda esta tecnología cada vez es más pequeña, es más fácil implantarla, es más fácil controlarla, requiere de un software que cada vez va avanzando y es más inteligente. Entonces, por esta vía, yo creo que esta vía que llamamos de sustitución, pues esta vía es la que ha ido mejorando con todas las técnicas de ingeniería y yo creo que por ahí va el camino, ¿no? Por lo menos es el camino más visible que hemos tenido de todas las técnicas y toda la investigación que se ha hecho en el campo de la lesión medular.
Antes hablábamos de este ejemplo, ¿no? De este holandés de 40 años que sufrió la lesión, pero aquí en España, o concretamente en Cataluña, también tenemos ejemplos de personas, ¿no?, que han pasado por el mismo trance y que gracias a la tecnología, gracias a esta inteligencia artificial, pues han vuelto a andar, ¿no? Al final vosotros supongo que veis cada día estos avances y también debe ser una satisfacción para todo el equipo de profesionales ver cómo estos sistemas y estos nuevos métodos pues al final tienen sus frutos y vuelven a la vida estas personas, ¿no? Y con toda la ilusión del mundo, imagino.
Claro, al final nuestro día a día es hablar con todas las personas que han tenido una lesión medular y hablar de, pues depende del nivel de lesión, de la severidad, pero el poderles transmitir que existe tecnología que en un futuro se podrá aplicar en su caso, pues para nosotros es una satisfacción y los pacientes pues lo consideran como algo positivo y que ven que en un futuro, si se siguen manteniendo, digamos, saludables, pues es algo que llegará, ¿no? Porque yo creo que es una tecnología que es cuestión de tiempo que termine de extenderse fuera de este núcleo de investigación que ahora mismo está en Suiza y podremos hacerlo también aquí.
Claro. Pues con esta esperanza de la inteligencia artificial y de esta tecnología, para toda la gente que sufre estas lesiones y que tiene estas patologías, ¿no?, que al final pues no solo siempre es cuestión de lesiones, de un accidente, sino que también puede ser por algún problema de salud. Esperemos que la tecnología ayude en este caso y que poco a poco, como usted mismo comenta, tengamos cada vez más recursos y más opciones para toda la gente que se encuentra en esta situación. Doctor Jesús Benito, médico rehabilitador y especialista en lesión medular, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por contarnos estos avances que ojalá poco a poco vayamos viendo. Muchísimas gracias.
Un placer estar con vosotros. Buenos días.
I a continuació parlem de motos, però de les clàssiques, les que ja tenen uns anys. I ara, aquestes, doncs, tenim bones notícies perquè poden tenir una segona vida. Després de la publicitat ho expliquem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra. Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos la guitarra. Sí,
mira, mírala.
Ahí está.
Pim, pim, pim.
¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Una tarde de domingo con las mejores caras del cine español.
La tierra es la tierra.
¿Tú has visto alguna vez algo así?
Mi sueño.
¿Sí? El alma se serena.
Una amiga, mucho gusto.
Has venido como caída del cielo.
Y avisa a Curro Jiménez.
¿De qué tesoro estás hablando? ¿Tú estás loco, feliz?
No, estoy loco.
¿Qué día?
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Recuperar motos clàssiques i reparar-les. Aquesta és la missió que tenen en el taller amb el que parlarem ara. I parlem ara de l'únic taller de Catalunya centrat en la restauració de motos clàssiques. Es diu Restaura la Moto, està situat a Lleida i, com dèiem, està centrat exclusivament en això des de fa 5 anys, quan en Rafael Roig, nascut a Lloret de Mar, va decidir fer un canvi radical a la seva vida i dedicar-se professionalment a la que era la seva afició, la seva passió. Ara, com dèiem, celebren 5 anys i ho fan, diuen, activant records. Rafael, molt bon dia.
Hola, bon dia, Marc, què tal? Com estàs?
Què tal? Ho feu, clar, com vosaltres mateixos dieu, activant aquests records de les motos clàssiques. Així és el nom que li poseu a aquests 5 anys com a aniversari, no?
Sí, d'alguna manera, quan estem fent una restauració de qualsevol tipus de motos més de 35 anys, el que fem és activar records. Jo m'agrada pensar que quan entra un senyor, una senyora, un xiquet per la porta i diu, hòstia, voldria restaurar la moto de l'avi, del pare o la meva de petit, el que volen, en principi, és activar aquest record de quan veia la moto o quan l'avi anava amb moto o el pare o ell quan era més jovenet, bàsicament.
I tot això va sortir de l'afició que tenies per les motos, no? Pel motor, pel motociclisme. Com va ser el fet de passar d'una afició a passar de manera més professional, diguem?
Sí, mira, bàsicament, des dels 14 anys fins als 48 he estat en el món de la construcció immobiliària. Jo era analista immobiliari i, bueno, soc aparellador també, i estava en el món de la construcció. Mentre estava treballant en la construcció, doncs sempre vaig estar estudiant mecànica, m'agradaven les motos, era una afició, i el cop i d'anar restaurant ara una moto, ara una altra, per un amic, per un conegut, per mi, doncs mira, va passar el salt. I vaig dir als 48 que dic, bueno, ja no segueixo rient com abans, això em fa riure, doncs vinga, va, canviem i anem a provar sort, a veure què tal.
I clar, imagino que algunes motos t'hauran fet més il·lusió, no? Hauran sigut més especials que unes altres. Quines són les més destacades que han passat pel taller i que has hagut de restaurar?
Mira, com destacades, te diria, com més antigues, millor. No tinc una preferència, si bé m'agraden molt les Royal Enfield, les BCA angleses, és una mecànica que m'agrada bastant, la mecànica alemana també, però m'agraden molt primeres espases, com per exemple una Yaya, una Osa Palillos, motos que són ja de 65 anys per món. I sobretot també de motos que no conegui, també m'agraden molt. O sigui, poder descobrir com funcionen, com s'han de restaurar, quines tècniques utilitzaven, això també m'agrada.
I com és el procés de restauració? Totes s'han de restaurar o què és el que s'ha de fer?
No, no totes s'han de restaurar. Jo almenys utilitzo una tècnica a través de la Carta de Turí, de la Convenció de Venècia, que la Federació Internacional del Vehicle Antic, aquí a Espanya, doncs la Federació Internacional del Vehicle, el que fan és donar un decàleg de com restaurar i mantenir aquests vehicles a motor, aquests vehicles clàssics. I el que faig és adaptar-ho en el món de la moto. És a dir, aquest decàleg el transformo i assumeixo amb aquest decàleg doncs, unes tècniques molt concretes. No tot s'ha de restaurar, evidentment, sota el meu criteri, i és a dir, el que m'agrada molt és conservar i preservar les peces originals de les motos.
Clar, perquè així es manté l'essència, no podem dir de la moto, continua sent antiga encara que funcioni bé, oi?
Sí, bàsicament és una vegada restaurada, la moto funciona correctament i com el primer dia gairebé, podríem dir, no? Sempre hem de tenir present que les motos restaurades tenen les peces originals en el 95%. Però, esclar, tot i això, tenen alguna petita holgura. Però funcionen molt bé, o sigui, no hi ha cap tipus de problema.
Clar, la majoria de comandes, això sí, són de vehicles de record, com abans comentàvem, motos, per exemple, de la infància de les persones, no? D'algun familiar que doncs, la tenia, o, per exemple, alguna que es volia conservar, no? I que s'utilitzava com a paqueteria i que, no, i que ja no funcionen o que ja no s'utilitzen en el dia a dia. Imagino, clar, la persona que porta aquesta moto perquè l'arreglis, les cares d'il·lusió de després un cop veuen aquella moto funcionar de nou, restaurada, suposo que deu ser una il·lusió impressionant tant teva com d'ells, no?
Sí, sí, bàsicament és el que a mi m'omple més una vegada feta la restauració. A part de poder-la portar i fer uns quilòmetres amb la moto, doncs que, una de les coses que més m'agrada és veure la cara que fan i de desencaix, de dir, hosti, si era vella, era un trasto, era un ferro, no? I del ferro que han estret. És una de les coses que més m'agraden, aquesta cara d'il·lusió i de que li ve el record al cap i comencen a explicar les històries, què feien amb la moto, si era la de l'avi, si anaven amb les eines. Ara he acabat de ser una Vespa i era de l'avi, que l'ha volgut restaurar el fill, i que era pels nets. I m'explicava com anava de fuster, de poble a poble, amb les eines a mitja a la Vespa, no? Bueno, són històries molt maques i que a mi m'encanten.
Clar, amb tota una vida al darrere, acumulada, no, fins avui, no? Fins sí, aquests sí. 5 anys que porteu vosaltres ja en marxa. Sí. Esteu a Lleida, però no només ho feu a Lleida.
Mira, el taller el tinc a Lleida. Treballo sol, tinc dos mans, vull dir, al final faig la feina que puc assumir, però estic a Lleida. Tot i això, me ve gent d'arreu. Estic fent un parell de motos per València, de Mallorca, també estic ara mateix amb una d'un senyor de Bilbao, amb un de Figueres, una Ducati 175... Bueno, tinc diversos projectes oberts, a part, gent d'aquí de Lleida, de les Contrades, de Barcelona, també, de Granollers... Bueno, faig una mica d'on me demanen.
Arriben una mica de tot arreu. I actualment...
Sí, fins i tot, te diria, per riure una mica, sí. Tinc un client que estic en videoconferències per WhatsApp amb ell, que viu a Dinamarca.
Déu-n'hi-do.
És molt estrany, perquè estem en videoconferències per WhatsApp i li ensenyo, bueno, com el procés i tot, però és molt, molt curiós, em fa riure això també una mica.
I què vol, que li arreglis la moto?
Sí, té una Vespa, una 150, una Motorbocolo, perdó, una 125, una Motorbocolo, que es diu, que era del seu avi, i bueno, me va demanar restaurar-la, i l'avi, abans de morir, vam començar, que encara era viu, restaurant-la, i ara fa poquet, pobre, va morir, i va, almenys va poder decidir quin era el color que tenia que tenir la Vespa.
Fixa't.
I ara que quasi ja la sigui acabant, està preciosa.
Fixa't, fixa't. I, sí, clar, sí. Imagino que la moto l'hauran portat fins aquí, no?
Sí, sí, estava aquí, ah. i me la va portar a venir un dia al taller, ens vam conèixer, i cap problema.
Des de l'altra punta del món, des de Dinamarca fins a Lleida.
Sí, 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 jo vaig flipar, dic, hosti, però bueno.
Això és bo, bones notícies i bona senyal de que confiïn amb tu per aquesta restauració, i sobretot que l'avi hagi pogut veure i hagi pogut decidir també en gran part com vol que sigui aquesta moto, que després tindrà molts records precisament per això.
Sí, la veritat és que sí, que estic molt entusiasmat, i des de que estic fent les tècniques de restauració a pàtina original com a restaurador acreditat d'alguna manera per la Generalitat de Catalunya, això m'ha donat més coneixement per part de la gent. O sigui, estic molt satisfet de com me truquen i quan m'expliquen i quan me consulten. Bueno, bé, jo estic molt content.
Al final, una afició, doncs, per la que va valdre la pena apostar i que ara s'ha transformat amb una professió que, mira, ja compliu els 5 anys i ja els podeu celebrar ben contents, perquè amb això que m'expliques, la veritat és que ha estat tot un èxit i segur que així serà.
Sí, espero que sí. Per ara hem fet 5 anyets i jo estic supercontent de com està funcionant. Fa poc, com te deia ara, m'han donat el carnet d'artesà i m'han deixat que pugui acreditar totes les motos que faig com a distintiu d'artesania, otorgat per la Generalitat de Catalunya, i això m'emplena moltíssim.
Clar.
Quan t'otorguen aquest carnet d'artesà, que a tot Catalunya només n'hi ha 4, dius, ostres...
Alguna cosa estic fent
agradable.
Bé. Exacte.
Sí, espero que sí, que sigui així. No? Soc l'únic acreditat amb motos, els altres són amb cotxes, i bueno, jo estic supercontent, la veritat.
Que bé. Doncs ens alegrem moltíssim, Rafael, i moltíssimes gràcies també per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquesta feina de recopilar tots aquests records i transformar-los en una moto clàssica, però també alhora moderna i d'avui en dia. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, Mari, i gràcies pel teu interès i la vostra trucada i la conversa, molt, molt amable.
Gràcies.
A vosaltres.
I per parlem amb estudiants ara de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, de la UPC, perquè han desenvolupat conjuntament la primera dutxa que s'adapta al nivell d'autonomia de les persones amb dependència, bé sigui física o psíquica, i han batejat l'aparell amb el nom de Showy, que facilita doncs, el mullat, facilita l'ensabonat i també l'assecat d'aquestes persones, de manera que ho puguin fer de la manera més autònoma possible, alhora que s'estima també que sigui un favor cap a la situació que estem vivint en aquests moments de sequera, perquè el consum d'aigua es redueix fins a un 50%. Sobre aquesta dutxa en volem parlar amb una de les persones que forma part de l'equip de Showy, que és la Judit Celeric. Judit, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, en quin moment vau decidir posar en marxa aquest projecte?
Bé, doncs, la idea va sorgir el 2017, quan l'àvia de l'Eric, que és justament un altre membre de l'equip, però és el fundador, doncs la seva àvia va ser diagnosticada amb Parkinson. I des d'aquell moment la dutxa va passar a ser un moment d'intranquil·litat per tota la família.
Uh-huh.
En aquell moment, doncs, l'Eric va reflexionar i va dir com pot ser que tantes tecnologies hagin evolucionat en el temps per fer-nos a tots la vida més fàcil i és que, en canvi, la dutxa és exactament igual. Ha evolucionat potser a nivell de disseny, però no a nivell de funcionalitat.
Exacte.
Llavors va ser quan va veure aquesta necessitat de crear una dutxa que s'adapti a les persones i no al revés.
Uh-huh. Al final, clar, aquesta estona de higiene, no?, per les persones que no són autònomes per elles mateixes, doncs és també com un mal de cap, no?, tant per les famílies com per les persones que ho pateixen, i d'aquesta manera doncs podem dir que poden disposar d'aquesta higiene amb intimitat, també amb confort, sense necessitat d'haver de patir o tenir també allà la presència d'una persona cuidadora. Al final doncs es tracta d'un moment que poden evitar amb aquest nou projecte, amb aquesta nova dutxa, gràcies a vosaltres, no?, que ja l'heu posat en marxa i que l'heu creat, no?
Correcte. De fet, el nostre principal objectiu és canviar l'experiència de dutxar-se a aquestes persones, que avui ho viuen com a un moment estressant. Nosaltres el que volem és que puguin guanyar autonomia, intimitat i seguretat.
Uh-huh, exacte. I com funciona?
Bé, doncs, la Showy és una dutxa molt fàcil d'utilitzar, tot i tenir moltíssimes tecnologies, i bàsicament es tracta d'una columna de dutxa on l'usuari pot triar a través d'una pantalla tàctil que està dissenyada per tenir un ús superintuïtiu, inclús per persones amb discapacitat intel·lectual. Doncs aquesta pantalla es pot triar o bé controlar la dutxa de forma manual, és a dir, que tu tries quan vols que faci la fase de mullat, la fase d'ensabonat o la fase d'assecat, o bé pots crear un programa automàtic. Nosaltres el que ens agrada dir és que no, la nostra dutxa no és un robot que treu uns braços i t'ensabona, et frega, sinó que nosaltres el que busquem és facilitar aquestes tres fases de la dutxa.
Mm-hmm.
I justament el que et permet la dutxa doncs, és l'aplicació del sabó, que hi ha persones amb el simple gest de poder obrir el pot de sabó o fer l'aplicació, doncs, aquest gest hi ha persones amb dificultats a les mans que fins i tot aquests fets els fa perdre autonomia en la dutxa, no? Llavors nosaltres el que busquem és facilitar aquestes tres etapes, com us deia, doncs, o bé de forma manual a través de la pantalla o el control per veu, o bé amb programes automàtics que tu et poses sota la dutxa i et va fent doncs, de forma seqüencial aquestes tres etapes.
D'acord. D'acord, i si no tinc mal entès, també incorpora, ara comentaves, no?, això de aquesta detecció fins i tot per les persones que tenen discapacitats psíquiques, però incorpora un detector de caigudes, no?, perquè les persones que tenen dificultats en aquest cas físiques, no?, dels moviments, dels braços, no?, de les cames, doncs en aquest cas també incorporaria això, no?, el fet de poder detectar si la persona està a punt de patir una caiguda i evitar-ho, no?
Sí, bé, de fet el que fa és detectar que en cas d'haver-hi un accident, doncs primer de tot para l'aigua, perquè és el fet que pot posar més nerviosa a la persona, i immediatament avisa a la persona responsable, ja sigui a la persona cuidadora o inclús connectar-se a la centraleta, si és el cas d'un centre sanitari.
D'acord. I clar, en el moment de crear tot això, tota aquesta dutxa, imagino que hauran sorgit també molts dubtes, moltes inquietuds, no? Sobretot a l'hora de haver de parlar, imagino, amb persones que ho pateixen, i en aquest cas, doncs, abans comentaves el cas de l'Eric, no? El cas de la seva àvia que patia, que tenia Parkinson. Suposo que us haureu posat a la pell d'aquestes persones. Què us han dit elles i si ho han pogut provar, què és el que us han transmès? Quines sensacions?
Bé, doncs nosaltres des del primer moment ens vam posar a treballar amb persones i escoltar les persones per veure quines eren les necessitats de cada persona. Per aquest motiu, doncs, que vam incorporar un assistent virtual, que és justament en aquests programes automàtics. Hi ha persones que perden l'autonomia pel simple fet de necessitar, perden la intimitat pel simple fet de necessitar una persona que els hi recordi tots aquests passos a la dutxa. És a dir, doncs, posa't el sabó, recorda't fregar-te les aixelles, els genitals. Doncs vam afegir a un assistent virtual que pugui guiar aquestes persones. És a dir, que nosaltres el fet d'escoltar a usuaris que pateixen aquesta falta d'autonomia i intimitat a la dutxa, per nosaltres ha sigut un element clau per desenvolupar la nostra dutxa, no?
Clar, clar, clar. I ja està en marxa, ja l'heu pogut llançar al mercat, en aquest cas creieu que doncs, acabarà sent rebuda per tothom i ja posada a les botigues a la venda, podem dir? Creieu que ja estarà en ple funcionament d'aquí poc?
Sí, bé, de fet, aquest 2023 vam produir les primeres unitats i han sigut instal·lades en centres sanitaris com residències de persones grans, residències d'infants i joves amb discapacitat intel·lectual i trastorn de l'espectre autista, i a la planta de subaguts d'un hospital, entre altres. Per nosaltres, doncs, aquests mesos està sent clau per veure doncs, els possibles, bueno, els casos d'èxit que surten i també els casos en els que nosaltres necessitem millorar. I a la vegada estem treballant doncs, ja amb la segona versió, que serà disponible a l'abril, que ja podrà ser instal·lada en cases de particulars, també.
Doncs Judit Salaric, d'aquest equip de Showy, aquesta dutxa que s'adapta al nivell d'autonomia de les persones que tenen algun tipus de dependència, moltíssimes gràcies per explicar-nos la història de com ha sorgit aquesta idea, per posar-la en marxa i per facilitar la vida a aquestes persones com l'àvia del teu company, que en aquest cas estarà molt contenta segurament amb aquest nou invent que heu creat. Tant de bo faciliti aquesta vida a molta gent. Gràcies.
Moltes gràcies.
I ara parlem de que han creat una eina que permet recuperar informació de 400 telèfons mòbils, obtenir proves forenses i resoldre crims reals. Un projecte en el qual han participat l'Institut de Microelectrònica de Barcelona del CSIC, entre d'altres, i que ha permès desenvolupar una eina per recuperar informació continguda en 400 telèfons mòbils intel·ligents, com dèiem, que s'havien utilitzat en diversos casos de crims. La innovació ha fet possible reduir el temps d'anàlisi i obtenir dades que eren inaccessibles amb els mètodes tradicionals, especialment en els dispositius més moderns. Sobre el tema, perquè ens expliqui com ha estat aquest avenç pel que fa a tot el tema de criminalística, en parlem amb un dels investigadors, l'investigador principal del projecte, el Salvador Hidalgo. Salvador, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, això ha permès facilitar la feina de la gent que investiga aquests crims, no? De resoldre casos reals que fins ara no s'havien pogut resoldre i així doncs, avançar a gran escala en aquest aspecte, no?
Sí, de fet no és una eina en si, és un conjunt de tècniques i de procediments que treballant en conjunt i junts faciliten aquestes feines, perquè segons quines situacions aquestes feines es podien fer, però exigien molt esforç i molt de temps, que de vegades, sobretot en casos d'electrònica forense, el temps és un dels paràmetres més importants, no? Perquè, per tant, el que ha permès és no només arribar allà on no es podia arribar, sinó arribar una mica més ràpid que es podia arribar abans, no? I amb aquestes tècniques el que facilitem és el poder accedir a informació que està continguda als telèfons. Una cosa molt important és deixem sempre amb qüestions forenses, sempre amb un mandat dels jutges, i no és una cosa que facis perquè vols, sinó perquè hi ha un mandat judicial que facilita aquest tipus de tasques. Però sí, aquests procediments faciliten molt aquest tipus de feines.
Mm-hmm. Forma part del projecte europeu X-Files, no? I la proposta doncs, era aquesta, millorar les tècniques i els mètodes per obtenir aquestes proves que doncs, suposo que el repte el doneu per aconseguit, no? I en aquest cas, satisfets, oi?
Sí, molt satisfets, perquè, de fet, normalment, en un projecte europeu, o com tots els projectes d'investigació bàsica i de desenvolupament, normalment el que fas és demostrar la idea i després, amb el temps, aquesta idea passa, per dir-ho així, al mercat o a casos reals. El més important d'aquest projecte en particular és que els casos reals s'han pogut resoldre doncs ja amb el projecte encara viu, o sigui, en l'últim any del projecte que ja teníem desenvolupades solucions tècniques, s'han aplicat i han donat molt bons resultats. Vull dir que hem avançat, hem anat una mica més ràpids, per dir-ho així, en el pas de lo que seria el desenvolupament fins a l'aplicació. I sí, estem molt orgullosos dels resultats obtinguts.
I quins casos, per exemple, s'han pogut resoldre? No sé si ens pots donar, per exemple, algun cas on aquesta eina, aquest projecte hagi ajudat o de quina manera hagi pogut ajudar.
Bé, mira, en principi no puc donar detalls perquè els casos estan sota secret judicial, per tant, no em puc donar detalls, però sí que puc fer-te una mica d'exemple, una miqueta de visió general de on es pot treballar amb aquest tipus d'eines. Per exemple, a veure, tots tenim avui en dia, o bé a la mà o bé a la butxaca, un telèfon mòbil, i aquests telèfons mòbils contenen doncs, gairebé tota la nostra informació, des de les fotografies, les nostres dades bancàries, les nostres notes, l'agenda, gairebé tota la nostra vida està dintre d'aquest telèfon. I normalment el que fem nosaltres és protegir-ho amb un password, amb un PIN, no? O fer, bé sigui amb l'empremta, bé sigui amb la cara, bé sigui amb un número. I això és el que facilita o evita que terceres persones puguin accedir a aquesta informació. Clar, això per nosaltres dona una seguretat, però quan nosaltres volem fer el que diuen els dolents, no? Una mica coses que estan fora de la llei, i aquests telèfons cauen en mans de les forces de seguretat i sempre amb ordre judicial han d'accedir-hi, clar, necessiten conèixer aquesta informació. Per intentar poder accedir a aquesta informació, habitualment hi ha diferents tècniques, ja siguin externes o internes al telèfon. Externes vol dir que intentem comunicar-nos amb el telèfon i intentar entrar amb ell, i internes és que desmuntem el telèfon i accedim directament a la memòria del telèfon. Uh-huh. En aquest cas d'aquest projecte, el que hem fet és intentar desenvolupar tècniques que junten les accions externes, intentar enganyar el telèfon perquè es deixi entrar, amb accions internes, és desmuntar el telèfon i mirar d'accedir-hi a l'interior de la memòria. Que en el CNM, l'Institut Electrònic de Barcelona, el que ens hem centrat nosaltres és en la part d'accedir a les parts internes. Nosaltres hem agafat les memòries que estan contingudes dintre de certs telèfons, hem recuperat aquestes memòries i hem fet procediments que ens han permès accedir a la informació emmagatzemada en aquestes memòries. Normalment aquesta informació està encriptada. El que hem fet nosaltres és agafar aquesta informació en brut i passar-li a altres companys del consorci del projecte europeu, especialistes en anàlisi mitjançant eines informàtiques de reconstrucció d'aquesta informació, que han estat capaços de recuperar les claus emmagatzemades, i una vegada que has recuperat les claus emmagatzemades pots accedir-hi a la informació. Una miqueta aquesta és la idea. Buscar portes falses o portes alternatives que permetin arribar a aquesta informació que al comú dels mortals no és possible, o és molt difícil d'accedir.
Exacte, una combinació de les dues, doncs, que ha fet aquesta una de les innovacions més importants per tal de poder resoldre aquests casos i d'ajudar, en aquest cas, a facilitar una mica la feina, no?, dels professionals que volen recuperar aquesta informació i saber realment què és el que ha passat. Heu tingut també la col·laboració europea de 7 països diferents, no?, I també els membres del projecte us vau reunir a Brussel·les a inici del mes d'octubre per tancar-ho tot, valorar, per exemple, el treball que s'havia fet i valorar també, doncs, i veure els resultats, oi?
Correcte. Sí, normalment es fan reunions una vegada al mes de seguiment dels treballs, després cada 6 mesos reunions presencials per posar en comú el que hi ha, i al final hem hagut d'anar a Brussel·les per presentar els resultats davant dels editors de la comissió, que volen fer un seguiment de que això està tot correcte, de que les feines s'han fet i que els diners s'han gastat de forma correcta, no? I aquí, en aquesta reunió de Brussel·les, és on se'ns va demostrar, en casos reals, que les eines desenvolupades funcionaven. I això sí que es va poder fer una demostració real i en viu de com es podien accedir a la informació continguda en diferents telèfons i veure que aquestes tècniques desenvolupades eren viables i eren reals. Vull dir que no és una cosa que podia sortir del laboratori i arribar a la societat, per dir-ho així. Però sí, va ser un resultat molt, molt espectacular i molt satisfactori.
I a partir d'ara, ara que doncs, també està fora de Catalunya, fora d'Espanya, tot això, tota aquesta eina, com veieu el futur? Creieu que gràcies a això doncs, serà molt més fàcil resoldre aquests crims reals, que serà molt més fàcil a partir d'ara saber què és el que ha passat, que no es trigarà tant, potser, en saber realment la veritat? Creieu que facilitarà la feina?
Home, esperem que sí. Això ha estat un projecte de 4 anys, vull dir, són 4 anys de feina, de treball, de molta gent implicada, tots pensant en que aquesta feina serveixi per això, precisament. El problema, la limitació més principal és el que veiem tots, que cada any els telèfons incrementen les seves característiques, incrementen les seves prestacions i, per tant, cada vegada és més difícil el poder accedir. I, per tant, aquesta feina que hem començat mai acaba, perquè nosaltres hem desenvolupat procediments per un tipus de telèfons, però aquests telèfons, pensa que són telèfons per dir-ho així, de fa 3 anys, per dir-ho així. I cada any milloren, per tant, aquesta feina no mai acabarà. L'avantatge és que ja tenim un fil del que tirar. Vull dir, nosaltres ja sabem una mica què hem de fer, i amb els telèfons de nova generació o els possibles telèfons que vagin sortint d'aquí endavant, que cada vegada serà més difícil, perquè cada vegada són més sofisticats, també nosaltres haurem d'incrementar les capacitats de les nostres dels nostres procediments i de les nostres capacitats. Vull dir que al final serà una feina que ha començat i que evolucionarà en paral·lel amb l'evolució de la tècnica. Però sí, la idea és aquesta, ajudar a que es puguin donar respostes el més ràpid possible, perquè a més a més en els casos forenses el temps és un paràmetre molt important. Una resposta a temps ajuda, una resposta que tenen molt no ajuda.
I per això en això estem. I tant. Doncs Salvador Hidalgo, investigador principal del projecte, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i endavant amb aquesta eina, amb aquest projecte que ja heu iniciat i, com tu dius, ja sabeu per on tirar i d'on tirar per seguir endavant. Gràcies.
Gràcies i moltes gràcies també per fer-vos ressò de la nostra feina. Gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé. En uns minuts parlem de feina i de la importància que tenen les reunions en segons quins sectors. Es fan bé? Duren realment el que han de durar? En breu sortim de dubtes.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
No a totes les feines les reunions són productives, duren el que han de durar o fan correctament la seva funció. Avui volem tractar el tema. I si hi ha un lloc on ens reunim constantment és a la feina. Però ara un estudi de Harvard ha indicat que el 92% dels treballadors les considera una pèrdua de temps i de recursos. De fet, les dades els avalen perquè els investigadors calculen que el 70% de les reunions impedeixen als empleats treballar i completar les seves tasques. És cert que reunir-se menys ens ajudaria a treballar millor? Doncs això li preguntem a la psicòloga, a la Laura Cardona, membre de secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Laura Cardona, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de reunionitis. Aquest és el nom que se li ha donat a aquestes reunions de feina que diuen que acostumen a ser poc productives i que també agraden molt poc als treballadors, no?
Sí, absolutament. Hi ha un excés d'hores dedicades a reunions que no tenen un objectiu concret ni aporten res al treballador. I això és una cosa que s'hauria de poder pal·liar i crec que milloraria moltíssim la productivitat i fins i tot doncs, la sensació de que pots fer la teva feina en un temps correcte.
Mm-hmm. El fet de que agradin tan poc aquestes reunions i que s'hagi fet un estudi fins i tot sobre això, es deu a que el fet de que hi hagin masses reunions, que es facin masses?
Sí, sí, i també la queixa que jo crec que es va cronificant dels treballadors, especialment la gent més jove, que tendeix a tenir un altre concepte del temps. Abans reunir-se constantment era indiscutible, però actualment, ja dic, les noves generacions sobretot, tenen un sentit del temps diferent al nostre, molt més operatiu. Aleshores, jo crec que això és un problema que anem arrossegant i jo encara que jo treballo amb directius i amb caps d'equip i és un problema que és que no els impedeix treballar fins i tot i ocupar-se dels seus col·laboradors també, atendre el seu equip.
Potser al final ens estem amagant darrere de la tradició, no? De la tradició de fer tantes reunions, de fer tantes trobades per parlar de feina i al final recomanen, això diuen, que 3 a la setmana seria l'ideal, no? Que això seria menys estrès i més eficiència. Vosaltres també creieu que és així?
Bueno, s'ha de considerar el tamany de l'empresa, el seu funcionament... Jo no m'atreviria a dir un nombre perquè seria molt agosarat, però... I també diria una cosa, no es tracta de no reunir-se, cuidado, perquè l'equip es fa a les reunions, també. El que es tracta és de fer reunions operatives, curtes. Jo amb els caps d'equip, quan els hi dono formació, els hi faig una sèrie de tips molt concrets de com ha de ser una reunió. És a dir, ha de ser una reunió on la gent pugui participar, però que tingui un temps limitat, curt, breu, i amb uns objectius, uns objectius a tractar aquell dia i uns acords que surtin d'aquella reunió. I moltes vegades, en mitja hora, es liquidaria una reunió operativa i útil quan en realitat aquella reunió potser està durant quasi 3. Aquest és l'autèntic problema. De dir, escolta, si ens hem de reunir un cop la setmana, és que potser en mitja hora, 40 minuts, si la persona que lidera la reunió ho fa bé, ja en tenim prou.
Exacte. Exacte. I quins consells donaríem també, per exemple, pels empleats que se senten atrapats, que se senten que doncs, no avancen amb aquestes reunions?
Com a equip, o sigui, si són una sèrie de treballadors d'una mateixa empresa, jo faria aquesta demanda de fer operatives les reunions, de canviar el sistema. Vale? Està clar que no podem treballar si no ens reunim. Això també m'agradaria dir-ho, perquè si no, com farem la pinya, com farem l'equip, com escoltarem altres punts de vista? Això també ho hem de tenir en compte. Però jo diria, i a més els dic moltes vegades quan dono al mateix lloc el curs, és ajunteu-vos perquè aquesta petició concreta de dir què voldríem de les reunions, una durada limitada, uns objectius, uns acords, a revisar amb la següent reunió i bueno, i que es donguin unes paraules molt curtes, perquè si no estem marejant una miqueta la perdiu, com diem vulgarment, o fent grans dissertacions innecessàries que no aporten res, mentre aquella persona està pensant, ostres, i quan acabaré l'informe? I quan podré mirar el balanç? I quan podré redactar aquell article que tinc pendent? Si estic aquí, porto reunit tot el matí. I si fem el balanç realista de què m'ha servit tot el matí de reunions, majoritàriament veuríem que en unes reunions molt breus i operatives hauríem liquidat molt més. I la persona se'n va amb una bossa de temps alliberat per treballar i amb la sensació de que s'ha reunit, ha sigut escoltat i també ha rebut les instruccions i informacions necessàries.
Exacte. Exacte. Reunions curtes i anar al gra. Aquesta seria la recomanació dels experts com vosaltres, que en aquest cas doncs, assegureu que continuen sent importants aquestes reunions per tal de que hi hagi un bon funcionament de l'empresa en aquest cas i també de que es faci aquesta pinya potser amb els treballadors, però que s'expliqui i es comenti el que calgui, no el necessari.
Exacte. Liderar la reunió. No deixar que flueixi eternament i que arribi l'hora de dinar i la gent ja digui, ai, hem de plegar. No, liderar la reunió com qualsevol altra cosa, com un projecte, com un article que s'ha d'entregar, com un balanç, com un informe final que s'ha de fer d'una cosa, que té una deadline. Les reunions també haurien de tenir aquesta deadline molt clara. És a dir, tenim mitja hora, i en mitja hora hem de liquidar aquests 3 punts.
Exacte.
Vale? No, i una altra cosa, no 15 punts, 3. Per dir-te una xifra assumible, no?
A vegades el que passa és que aquests 3 punts es converteixen en 15 també per les intervencions, no?, que fan els mateixos treballadors, sí, els mateixos empleats. Què és el que podem fer amb aquests que no paren d'opinar, per exemple, o que no paren d'intervenir?
Jo et diria el mateix que liderar la reunió. No basta a convocar una reunió, és el de menys. S'ha de liderar. O sigui, la persona que té a càrrec gent i que és la que ha convocat la reunió i que és la que té, ha de tenir clar per què fa aquella reunió. O sigui, reunir-nos per reunir-nos no, perquè moltes vegades hi ha gent que diu ens reunim cada dilluns, bé, però és necessari, us ho podeu permetre? Jo sempre els dic, t'ho pots permetre? Multiplica el nombre de reunions que et surten al cap del mes. Quantes hores et suposen? Aleshores, és la persona que convoca ha de tenir molt clar quins objectius vol assolir en aquella reunió i liderar-la. No basta convocar-la, tu l'has de guiar a la reunió. Aleshores, sí que pot haver-hi una intervenció, òbviament, i unes opinions i tal, però tu les has d'anar tallant. Com si fessis un programa de ràdio, mira, posant aquest exemple és bo, oi? Fas una, per exemple, una tertúlia de ràdio en directe i tu has de ser, o sigui, tu has de ser una persona que constantment lideri allò, tingui el rellotge davant i vagi tancant torns i vagi donant i traient paraules. Seria una mica aquest esquema. I ser bastant estricta amb això. Perquè, si no, perdem de vista, perdem la gran utilitat...
L'enfocament, potser, exacte.
Exacte, perdem el focus i perdem la utilitat d'una bona reunió. Perquè quan tu vas a una bona reunió, te'n vas content, com a treballador, també. Perquè dius, m'han informat de que pujaran a l'IPC de no sé què, m'han informat de que a partir d'ara tindrem una ajuda per no sé quantos, i m'han informat de que això i allò i l'altre. I a més hem tractat aquest tema, hem acordat això. Amb un temps correcte i curt, si això tens la sensació com a treballador que t'ha sigut útil, que l'empresa t'ha aportat coses.
Sí.
Si no, la sensació que té el treballador és m'estan traient el meu temps per produir coses que després em reclamaran, no ens enganyem. Perquè després em reclamaran allò que tu has de produir, no?
I si ens hem de decantar, per exemple, amb reunions presencials, reunions online, clar, des de la pandèmia cap aquí s'ha anat adaptant moltíssim, no?, el format online també a l'hora de fer reunions. Vosaltres, de què sou partidaris? Del format virtual, de combinar les dues, de fer-ho presencialment i així ens mirem a la cara?
Jo crec que s'ha de combinar sempre les dues coses, amb qualsevol factor que analitzem amb les empreses i amb els treballs. La combinació de les dues és necessari. Jo tinc molta gent a la consulta que són professionals i van perduts perquè en la vida han vist el seu cap, perquè viu a Irlanda, per dir un exemple, i ells estan aquí, els companys estan a Madrid, estan a Burgos, estan a Lleida, i no hi ha una presencialitat mai. Això crec que és un error, que a la llarga es veurà que no fer equip redueix la productivitat dels equips, en el millor sentit de la paraula, no? Però l'online és una cosa utilíssima i que l'hem d'utilitzar com per sistema, és a dir, és correcte. Tens una reunió a Mataró i una està a Barcelona, l'altra està a Vilassar, l'altra està a Reus, doncs una reunió online, perfecte. Però cuidado també l'online, que ha de ser operatiu, ha de seguir el mateix esquema.
Exacte.
Dinamitzar la reunió bé, introduir, presentar els personatges ràpidament, i objectius i acords. I tanquem. Vale? No perquè estiguem online, aquest és un grandíssim altre error que fem ara, com que no ens desplacem,
clar,
la reunió s'eternitza.
Sí.
No? L'esquema ha de ser el mateix. Que tu tanquis l'ordinador i diguis, bé, m'he enterat de tot, m'ha quedat clar, ens hem estalviat desplaçaments i despeses importants, però alhora...
ha sigut útil.
Ha de ser una reunió operativa i útil.
Això mateix, doncs, la combinació de les dues. Aquí està l'èxit i en aquestes reunions curtes, concises, i on el treballador acabi i surti motivat en aquest aspecte perquè s'han tractat tots els temes. D'aquesta manera, no serà una pèrdua de temps ni tampoc de recursos, com bé indica l'estudi del que estàvem parlant. Laura Cardona, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i segur que tu les reunions les fas molt bé per tot el que ens has explicat. Així que gràcies.
Quan veig que me'n vaig, intento...
Recordes tot això.
...aplicar-me les meves pròpies indicacions. Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
I avui en el programa ens preguntem també com hem o com podem educar en l'ús de la tecnologia a nens i adolescents, perquè amb la digitalització de la societat i les facilitats d'accés a internet, la protecció dels menors davant de determinats continguts sensibles ha esdevingut una prioritat per les famílies. És per això que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, juntament amb altres entitats, estan treballant en un projecte que veurà la llum aquest estiu. Una aplicació pública capaç de verificar si els usuaris que pretenen entrar un contingut qualificat com d'adults compleix o no amb els requisits. Sobre el tema parlem amb la sòcia fundadora de Som Connexió, la Mercè Botella. Mercè, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'una eina, no?, d'un projecte que aquest estiu estarà llest, i és per controlar, diguem, no?, entre cometes, aquest contingut adult, no?, de cara als nens, perquè els menors d'edat, doncs, no puguin accedir-hi tan fàcilment com passa ara, no?
Mm-hmm. És com has dit, és que no, sí, que no hi puguin accedir tan fàcilment, perquè se les inventen per saltar molts controls, Però, en tot cas, hi ha dues coses positives. Una és que dificulta l'accés a continguts que no són adequats a la seva edat, i l'altra és que això està en mans de l'administració pública i no de qualsevol empresa privada que no saps ben bé què en fa de les dades personals que recullen a través d'aquestes aplicacions.
I com serà?
Doncs la veritat és que no sé com serà, perquè no estic en el desenvolupament d'aquesta aplicació, però per les persones que estem com treballant al voltant del que és la incorporació de l'ús de la tecnologia amb consciència, sí que veiem que això és una eina més i que com a famílies, com a pares, mares, educadors, el que no podem pensar és que això ens resoldrà el problema. Això és una peça de tot el puzzle, per dir-ho així. És una eina més que tenim al nostre servei, a la nostra disposició, però que no hem de delegar el que ni diem el control parental de l'ús de la tecnologia a les aplicacions, ni aquesta ni a cap.
Exacte. Molt important això que estàs dient, no? Que al final és una eina, una ajuda més, però la feina l'han de fer els pares, en aquest cas. Han de ser ells els que han d'educar els nens i les nenes a l'hora de posar aquests límits, i això servirà com una ajuda, però no com a substitució en cap cas d'aquesta educació.
Està clar. La feina d'acompanyar, una eina el que et pot és donar informació i aquesta i limitar el pas a segons quins continguts, però aprendre a utilitzar un smartphone, una tecnologia tan potent com aquesta és una cosa molt més complexa que limitar, perquè limitar no aprens, no?
Clar.
El que t'assegura és que o t'ajuda a que no tinguin accés a continguts que els pot fer mal, no?
Clar.
O que ho tenen més difícil.
Clar, i al final, doncs, també compartint, depenent de l'edat que tinguin els nens, compartir els motius, no? I compartir, per exemple, l'objectiu, el perquè d'aquesta decisió, el perquè de que no puguin entrar a segons quins continguts, no? Que ho puguin entendre com una decisió coherent, que sàpiguen també el perquè i que doncs, no s'amagui, no? Que ho utilitzin al seu favor, i així també els nens en són conscients i en són part d'això, no? Que al final no ho vegin com un càstig.
Sí, la veritat és que si ve d'una regulació així tan àmplia, per dir-ho així, que no és que els pares hagin decidit posar una aplicació a dins del mòbil que requereix tot un espai de compartir, reflexionar, el fet que això ho agafi un lloc, o sigui, l'administració, no? L'Estat, en nom de tots, potser ens fa perdre oportunitats de parlar-ne, perquè, doncs, diguem que el que està regulat no, bueno, que ja et ve donat, no hi ha tantes oportunitats per parlar-ne, perquè no és negociable. O sigui, és així, no? Ja està. Llavors, fins ara, l'haver de posar o no posar una aplicació, doncs, era una decisió de cada família. Hi havia famílies que sí, famílies que no. Unes ho feien amb això, les altres ho feien amb allò, i era tot un espai de reflexió, de debat públic, i es tenia més l'oportunitat de parlar-ne. I ara no sé si amb aquesta aplicació, si senzillament sabent que tal número de telèfon està vinculat a un ús d'un menor, no sé com funcionarà, perquè si és així, és que potser fins i tot treu això, l'espai de debat.
Clar.
Però no sé com funcionarà.
Perquè, clar, fins ara, abans comentaves, no se les ingenien totes per tal de poder accedir i saltar-se tots aquests controls, perquè, clar, no hi ha hagut fins ara una aplicació o un sistema que realment hagi funcionat i hagi limitat aquest accés al contingut més adult. Clar, no sé fins a quin punt ara aquest projecte o ara aquesta aplicació que posareu en marxa doncs ajudarà realment això. En què es diferenciarà o almenys quin seria l'objectiu per tal de no ser igual que les altres?
Jo penso que la principal diferència que podem veure des de Som Connexió és que és una aplicació en mans de l'Estat i l'altra és en mans d'interessos privats. És a dir, que l'aplicació, a més de donar-te aquest servei, doncs, recull molta informació que és molt sucosa per fer-ne negoci, també, no? Llavors, dona més seguretat. Però la veritat és que nosaltres no tenim informació de com pensen fer-ho perquè no hi hagi accessibilitat. Moltes de les aplicacions de control parental que existeixen el que fan és que els pares, les famílies, poden delimitar a quin tipus d'accés es pot o no es pot fer, o si es poden o no poden arribar als seus fills, no? En aquest cas m'imagino que vindrà com preconfigurat i que es pugui més o menys adaptar en funció de l'edat dels noies, no ho sé. La veritat és que tenim poca informació com per poder ara valorar més enllà d'aquest element que és molt important, que és que hi ha moltes aplicacions de control parental i que fins ara totes elles estaven en mans privades i que se'n pot fer un mal ús de tota la informació hipersensible que es recull a través d'aquestes aplicacions.
Clar. També el que abans dèiem és aquesta desconfiança que potser es crea entre fills i pares sobre el fet de la vigilància, sobre el fet del control, de limitar-los l'accés. Però, clar, cal recordar que no estem vigilant els nostres fills, no? Sinó que estem acompanyant i ajudant a que s'eduquin correctament, no? Això també és una cosa fonamental a l'hora de crear un projecte com aquest i de crear doncs, un mecanisme per tal de que no arribin a certs punts i a certes visualitzacions com les que estem parlant, no? Suposo que aquest és l'enfocament que s'ha de donar.
El projecte permet tenir una aplicació que controla l'accés als continguts. I aquesta aplicació en les famílies se'n pot fer un ús educatiu o un ús de vigilància. I això sí que recau a les famílies.
Clar.
És a dir, que la família és la que té el lliure albir a l'hora de decidir quin enfocament li vol donar a l'acompanyament. De fet, nosaltres recomanem clarament que allò que s'ha de fer és acompanyar, perquè la vigilància només són elements de control i que esperona, i especialment en aquesta edat, no? Que quan hi ha elements de control, com a jove, el que en els límits et convida a saltar-los. És una invitació directa. I està bé, perquè de fet la joventut, per definició, està cridada a la humanitat, doncs, a trencar patrons per dibuixar-ne de nous pel futur. I són els que han de marcar i han de fer dissenyar i fer evolucionar la humanitat, en definitiva, no? Mm-hmm. Per tant, de disseny venim així els humans, que a l'adolescència i a la joventut intentem trencar els patrons per posar-nos, per configurar nous escenaris i noves realitats, no? Doncs la vigilància l'únic que provoca és gairebé això, posar reptes de com saltar-t'ho. En canvi, l'acompanyament és molt més centrat amb el raonament, el per què és el que t'aporta de bo, i que podem fins i tot no estar d'acord, i que la mirada de l'adult, la mirada del jove pot no estar d'acord. Al principi, la mirada de l'adult, al principi de l'acompanyament, vull dir, quan són molt joves, la mirada de l'adult és la que s'ha d'imposar, i a mesura que el noi-noia doncs, va desenvolupant i va creixent i va demostrant certa maduresa, doncs pots anar retirant i deixant espai a la seva, al seu propi posicionament i a la seva manera d'entendre les coses, no?
Exacte.
Però ha de ser gradual i ha de ser a poc a poc, de tenir molt poc marge a tenir doncs, tot el marge que hauran de tenir a partir dels 18 anys.
Exacte. Doncs aquesta aplicació per tal d'educar, acompanyar a les famílies amb l'ús conscient de les tecnologies i de la digitalització a través del telèfon mòbil, per exemple, que d'aquí a l'estiu doncs, farà el seu procediment per tenir finalment aquest projecte tan esperat per tots vosaltres. Així que moltíssimes gràcies, Mercè, sòcia fundadora de Som Connexió, per explicar-nos aquest projecte que està en marxa. D'aquí a l'estiu encara queda molt, però esperem que ens pugueu també explicar, quan arribi el moment, finalment, com és aquest projecte i quines conclusions traieu. Així que moltíssimes gràcies i endavant amb tot això. Merci.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I continuem després de la publicitat per parlar de les pors. Tots en tenim i algunes tenen el seu significat. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Cada mañana en la radio.
Este primero de abril viene además cargado de subida de impuestos.
El dato y lo que significa.
El gas y la luz vuelven a tener el IVA del 21%, después de que hayan decaído las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para hacer frente a la escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania. Y también suben los impuestos especiales de generación y de producción eléctrica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
I com dèiem, parlem de pors, de temors, perquè ens preguntarem d'on venen, si les podem superar i qui són, podem dir, els culpables. Ara ho expliquem. Algunes pors o fòbies que desenvolupem al llarg de la nostra vida no tenen explicació, o almenys que nosaltres ens la sapiguem. Mentre que, per exemple, altres sí que tenen algun motiu o alguna raó concreta. I un dels motius pot ser la connexió entre la genètica i les pors. Per això, avui li volem preguntar concretament a una experta si heretem les pors i les fòbies dels gens dels nostres pares. Li preguntem, com dèiem, a la Sara Lázaro Navarro, que és coach de salut i terapeuta emocional, autora del llibre Emociones en Juego. Sara, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mar.
Claro,
¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Se ha descubierto que ciertos cambios químicos en el ADN pueden influir en la expresión de genes relacionados con el estrés y el miedo, pero realmente, ¿qué conexiones puede haber entre la genética y las fobias en la herencia emocional?
Bueno, lo que ya sabemos, gracias también a la epigenética, es que heredamos las emociones, y ahí vienen los miedos, ¿no?, de nuestros antepasados. Por suerte, ahora ya sabemos eso, y sí nos damos cuenta que personas que no encuentran el porqué de un miedo, digamos, de una fobia, del estrés o de una tristeza, que no la encuentran en su vida, está en vidas anteriores, ¿no?, de sus ancestros. Y esto se refleja en estos marcadores que hacen que los genes se expresen de una manera u otra. Mira, en un ejemplo muy que está muy estudiado, que es de los nietos de las personas de los sobrevivientes del Holocausto, ¿no? En donde ellos vivieron mucho estrés, entre otras cosas, ¿no? Entonces los nietos tienen el cortisol muy alto. O sea, cualquier cosa les desemboca en un estrés. Y eso es por la herencia que tienen, por ejemplo. Uh-huh. Entonces sí que realmente heredamos miedos y que luego se enfocan en fobias.
Claro, claro. Sí que es verdad que ciertos traumas o ciertos miedos pueden heredarse, ¿no?, a través de la genética, pero también imagino que el entorno, la vida de cada uno, y al final las experiencias hacen también, y supongo que son un factor que influye muchísimo en el hecho de tener una fobia o un miedo, ¿no?, aparte de la parte más genética.
Sí, porque, por ejemplo, detrás de la fobia tú puedes tener miedo, no sé, por ejemplo, a los perros, ¿no?, porque a lo mejor te mordieron. Pero en ese momento que te mordieron, ¿qué te estaba pasando? Si estabas en un momento de estrés, enfocas el miedo en aquello que te pasa en ese momento. Por ejemplo, yo hablo de las realidades, ¿no? Hay un hecho y muchas interpretaciones, ¿no? Y la realidad, que es lo que tú tienes dentro y los pones fuera con la realidad que hay fuera, ¿no? Así se crea una realidad. Entonces, nosotros somos producto de lo que heredamos, y según lo que uno hereda, así ve su realidad. Entonces ya empieza todo mucho más allá que lo que nosotros vivimos, ¿no?
Claro.
Entonces, si ya heredas un estado ansioso, por decirlo de alguna manera, o una tristeza, o una predisposición más a tener depresión, por ejemplo, pues todo eso hará que, dependiendo del entorno en el que te muevas, va a ser más fácil que tengas fobias y sobre todo miedos.
Claro.
Muy marcados, ¿no?
Claro.
De alguna manera.
Imagino también que al tener, por ejemplo, los padres, ¿no?, que tienen ahora mismo, decías, ¿no?, una depresión, ¿no?, un estado de ánimo concreto más triste, a lo mejor, o con más miedos, sí, a según qué cosas, esto al final pues va a influir, ¿no?, a la crianza de los niños. El niño,
totalmente,
percibirá esto, y al final a lo mejor también lo va a desarrollar el pequeño, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué miedos serían, aparte de estos, los más frecuentes a la hora de heredar genéticamente de nuestros padres?
Los miedos más frecuentes. Bueno, al final, detrás de todo hay un miedo. Se puede heredar cualquier cosa, además. Esto es como muy difícil. Claro, todos somos biológicamente individuales, ¿no? Es por eso que, ya por decir algo del entorno, ¿no?, las dietas no nos funcionan a todos. O sea, el 98% de las dietas, por ejemplo, no nos funcionan a todos, porque somos diferentes. Lo que a ti te va bien, si a ti te va bien la manzana, pues a mí me va bien la pera para perder peso, por ejemplo, ¿no? O sea, todo es digamos que para cualquier cosa tenemos unos efectos secundarios enormes, ¿no? Pero gracias a la epigenética vamos solamente a centrarnos en la persona, porque biológicamente somos independientes. Entonces, por eso es tan difícil contestar esa pregunta, ¿no?
Uh-huh.
Porque el miedo, dependiendo de lo que tú has heredado, te va a dar para una cosa u otra.
Claro.
Por ejemplo, mira, hay otro estudio que está hecho con gemelos idénticos, ¿no? Entonces, pues eso, mismos padres, mismo entorno, dentro de casa, fuera de casa, misma alimentación, todo el entorno exactamente igual. Y uno empieza a desarrollar un tipo de enfermedades que el otro no, y un tipo de carácter que el otro no. Y esa es la herencia. Entonces, así tú ves las cosas y te creas tu realidad.
Uh-huh. Y al final,
porque no partimos de que tenemos 6 años. Ay, Dios, de que nacimos. Partimos de mucho antes.
Ya, claro. Y al final, pues, lo ha desarrollado uno y el otro no, ¿no? Al final, en la historia de estos gemelos idénticos, Pues es que lo ha heredado solo uno de ellos.
Sí, sí. Solamente uno ha heredado unos miedos que el otro no. Y estos miedos te están influyendo en cómo tú vives tu realidad.
Claro.
Porque siempre decimos que es eso. Hay un hecho, pero infinitas realidades, infinitas interpretaciones, ¿no? Y eso depende de lo que uno tiene. Si tú has nacido con una herencia de miedoso, con todo, o tienes siempre temor o lo que sea, pues tú vas a enfrentar las cosas de esa manera, siempre con miedo. En cambio, el otro no.
Sí que es cierto, tengo aquí el dato, y es que en el ámbito de las fobias específicas que antes te comentaba, por ejemplo, la claustrofobia y la acrofobia, concretamente estos dos son bastante frecuentes a la hora de heredarlos, o no tienen nada que ver.
Sí, puede ser también muy frecuente, está muy relacionado con el miedo a vivir, por ejemplo, ¿no? Estos dos. Mira, otra cosa que decías del entorno es que, por ejemplo, desde los 0 hasta los 6, bueno, desde que ya que estamos en el vientre materno, ¿no? Estamos conectados, los bebés están conectados hasta los 6 años a la madre, después a las emociones de la madre, después de los 6 a los 12 a las emociones de la madre y el padre. Después empieza esa preadolescencia, pero es simplemente porque el niño se desconecta de las emociones del padre, de la madre, y se empieza a enfrentar a lo suyo.
Claro.
Y es aquí cuando empieza ese, digamos,
el exterior,
el niño está,
¿no?
Perdido.
Claro.
Sí, empieza a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pero aún así, porque muchas veces tratamos con problemas que tiene, yo qué sé, un niño que tenga, que sea un poco, digamos, tartamudo. En niños pequeños se trata a la madre, porque está chupando, absorbiendo las emociones que está viviendo la madre. Sin embargo, al niño no le pasa nada. Tratas a la madre y al niño le desaparece el tartamudeo, ¿no? O sea que el entorno tiene mucho que ver, pero desde luego empieza todo con la herencia emocional.
¿Y hay algún método o de alguna forma que podamos evitar el hecho de heredar según qué miedos o no?
No, porque lo que heredas, heredas. Ahora, lo que sí puedes hacer o lo que se puede hacer
es tratarlo después,
liberarse.
Quizás.
Exacto,
claro.
Tratarlo después, liberarse de esos miedos que son heredados, sí.
Claro.
Con la sanación cuántica, por ejemplo, ¿no? Con eso.
Pues, Sara Lázaro, muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre este tema tan interesante. Y ahora ya sabemos el origen de algunos de los miedos o fobias, y es que los que nos escuchan tienen algunos. La culpa a los padres. Muchísimas
bueno, y
gracias.
Y también, Mar, decirte que las fobias se sanan, ¿eh?
Claro, claro.
Sí.
Al final todo tiene solución.
Todo tiene solución.
Y se puede tratar y como tú decías, pues sanar de alguna manera. Muchísimas
sí.
gracias, Sara. Que vaya
gracias
muy bien.
Gracias a ti, Mar. Chao. Gracias.
I ara ens preguntem en què gasten més els majors de 55 anys, si aconsegueixen, per exemple, estalviar, i també si canvien els comportaments i els hàbits de consum a partir dels 70 anys. Sobre el tema en parlem amb el Juan Fernández, que és el director del Centre d'Investigació a Genomics de la Fundació MAFRE. Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Claro, hablamos de si los hábitos a la hora de comprar de los jóvenes es parecido o no al de la gente mayor de 55 años. En este caso, vosotros, a través de un estudio, habéis elaborado unas conclusiones, ¿no?, al respecto. ¿Qué es lo que habéis visto y qué diferencias encontramos?
Sí, hemos elaborado el barómetro del consumidor senior, que este año ya va por la cuarta edición. El barómetro del consumidor senior lo que busca es precisamente hacer una radiografía de cuáles son las prioridades de gasto y de consumo de la generación senior que nosotros situamos a partir de los 55 años, es decir, serían miembros de esa generación aquellos que han cumplido ya 55 años. Y en este cuarto estudio, pues lo que vemos es efectivamente cuáles son los hábitos de consumo, de ahorro y en general de la actividad que vienen realizando estas personas distinguiendo en función de los temas por edad, ¿no? No es lo mismo una persona de 75 a 80 años que una persona de 55 a 60, ¿no? Y ahí lo que vemos es que hay elementos coincidentes con generaciones más jóvenes, alimentos y bebidas no alcohólicas es la principal partida de gasto de esta generación, seguido de vivienda y energía. Pero luego, claro, hay otras áreas, otras facetas de consumo donde no son coincidentes, ¿no? Por ejemplo, en el tema educación, pues los seniors dedican menos que los jóvenes. En el tema de salud, quizá los seniors dedican más que los jóvenes. Tienen sus propias pautas de consumo y lo que sí tienen, y esto es una conclusión interesante del barómetro, es un poder adquisitivo y una capacidad de ahorro superior a lo que sería la media de la población.
Exacto. De hecho, en este informe analizáis esta capacidad de ahorro, su poder adquisitivo, y también, por ejemplo, el tipo de vivienda en el que residen o los hábitos tecnológicos que tienen, ¿no? Que cada vez sí que es cierto que están más adaptados, ¿no? A esta influencia de Internet que de unos años hacia aquí pues ha obligado mayoritariamente a los más mayores a adaptarse en tiempo récord, ¿no?, a estas tecnologías.
Sí, es uno de los capítulos que en los sucesivos barómetros que hemos ido publicando en los últimos años tiene, desde nuestro punto de vista, más importancia, más relevancia, ¿no? Porque vemos que año tras año el número de personas, el número de seniors que se incorporan a Internet va aumentando, ¿no? De hecho, con respecto al año 2022 se han incorporado a Internet 1 millón de personas mayores de 55 años más. Y esto viene siendo así los últimos años. Cada año, de forma natural, pues hay 1 millón de personas que empiezan a trabajar, digamos, empiezan a interactuar con Internet de forma habitual, ¿no? Y estos son datos que provienen directamente de Google. Nosotros el barómetro lo hacemos en colaboración con Google, ¿no? El barómetro se basa en una encuesta amplia sobre los hábitos de consumo de los seniors, pero también obtenemos información a través de Google de cómo interactúan y cuáles son las principales actividades, los principales usos de los seniors en Internet. Y la buena noticia es que ya un 73% del colectivo de mayores de 55 años, que en España superan los 16 millones de personas actualmente, ya están con una relación, digamos, cotidiana y sin problemas con Internet. Obviamente cambia ese tipo de relación según la edad, como decía al principio. Por ejemplo, en el segmento de edad entre 55 y 64 años, en un 80% de las personas se manejan habitualmente en Internet. Sin embargo, entre 75 y 84 hablamos ya de un 30%. Y estos son datos, además, que están contrastados con el Instituto Nacional de Estadística, ¿no?
Claro.
Pero esa es una buena, es uno de los aspectos, digamos, que más nos llama la atención del barómetro, ¿no? La relación con la tecnología.
Claro, cambia muchísimo dependiendo de la edad, porque aunque hablemos de seniors, hay gente aún muy joven y después hay gente que es más mayor y que, claro, no están tan habituados a esta era de Internet, como comentábamos. También me llama la atención el ocio, la parte del ocio. ¿En qué gastan en dinero por lo que respecta al ocio la gente mayor de 55 años o 60, más o menos? ¿Se apuestan más por viajes y por experiencias así o más por otro tipo de ocio, por ejemplo?
Los viajes y el turismo es uno de los capítulos principales de también destacados del consumo serio, ¿no? De hecho, tenemos que, y este es un dato que más o menos se mantiene estable en los últimos años, que 7 de cada 10 personas seniors han viajado por ocio y turismo. Es decir, son personas que tienen una actitud muy positiva y que tratan de, obviamente, de disfrutar de la vida. En este barómetro lo que nos dicen los seniors en un 76% de los casos es que tienen previsto viajar también por turismo y ocio en el 2024. Nosotros decimos, de hecho, que los seniors son un motor turístico que en un país como España pues es fundamental, ¿no? Contar con este colectivo que están dispuestos a moverse y a alimentar la industria turística, ¿no? Uh-huh. Es un dato muy, muy revelador porque también cambia un poco el estereotipo, ¿no? Que a veces se tiene de las personas mayores como gente ya un poco pasivas y de sopitas y buen vino, ¿no? Y la realidad lo que nos dice es que son mucho más inquietos, que están, tienen una gran vitalidad y que lo que quieren es moverse, conocer y hacer turismo, ¿no?
Así es.
Y eso, como digo, es importante para un país como España.
Pues sí. Y claro, ahora hablamos de los tiempos de ahora, ¿no? Pero ¿cómo ha ido evolucionando todo este proceso de adaptación, por ejemplo, de la gente mayor hacia la sociedad, que también pues se adaptan a la gente joven, ¿no? Por ejemplo, estos viajes de los que hablábamos, no hay diferencias con lo que hace la gente más joven, ¿no? En esta parte de ocio viajera, turista, hablamos como si fuera cualquier otra persona de cualquier otra edad, sin diferencia ninguna. En estos casos, ¿creéis que de unos años hacia aquí esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando y la gente más mayor cada vez ha sido también más joven?
Sí, sin duda, sin duda. Hablamos mucho de la evolución demográfica y de cómo, cómo a nivel global, a nivel colectivo, la población, por ejemplo, en España decimos que está envejeciendo, y decimos que está envejeciendo porque aumenta la edad media de la población, es decir, porque la gente cada vez vive más y la natalidad cada vez es menor, ¿no? Va bajando. Sin embargo, a nivel individual, más que de envejecimiento, habría que hablar de rejuvenecimiento, porque si Exacto. hoy comparamos las condiciones físicas, mentales y la actitud de una persona de 65 años con esta misma persona o una persona de esta misma edad hace 40 años, es que no tiene nada que ver. Es que si pensamos en nuestros abuelos y el tipo de vida que llevaban y lo comparamos con lo que hoy llevan las personas, pues eso, que están en los 65 o incluso 70 años, es que no tiene nada que ver. Afortunadamente, no solamente ha aumentado la esperanza de vida, sino que ha aumentado la esperanza de vida en salud.
Así es.
Y la gente, esto es lo que permite que la gente se mantenga activa, que haga turismo y que muchos de ellos pues quieran seguir incluso trabajando en aunque en otras condiciones, de menos exigencia, de menos dedicación, pero desarrollando una vida activa, ¿no?
Pues sí, así sí. Así es, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Y de aquí unos años creéis que continuará esta tendencia de rejuvenecimiento de la población? ¿Creéis que nos mantendremos así o que la cosa será distinta?
Hombre, yo apostaría porque esto va a mantenerse o incluso va a mejorar, ¿no? Porque contamos con el apoyo, digamos, de la medicina, ¿no? Las nuevas tecnologías también ayudan. Trabajos que antes eran muy exigentes en cuanto a esfuerzo físico, hoy ya no lo son. Hoy podemos ver a personas que con 65 años pues antes no podían desarrollar ciertas actividades y ahora sí se pueden hacer, porque entre otras cosas lo que hay que hacer quizás es manejar robots, ¿no? Uh-huh. Entonces y después están los avances en medicina, yo estoy convencido que esto va a ir a mejor, ¿no? ¿Hasta qué punto? Pues eso ya es más difícil saberlo. Siempre que no surjan lo que en economía se llama a veces los cisnes negros, es decir, fenómenos que son completamente imprevistos y que nadie había visto venir, ¿no? Por ejemplo, está muy muy en boga ahora la situación en Estados Unidos con la incidencia de ciertos tipos de drogas, ¿no? Que están haciendo disminuir la aumentar la mortalidad y disminuir la esperanza de vida. Está el riesgo de pandemias, están una serie de fenómenos negativos que podrían aparecer, pero yo apuesto y creo que lo razonable es pensar que la sociedad seguirá avanzando y que la salud de esta generación senior no solamente no empeorará, sino que irá mejor.
Pues Juan Fernández, el director del Centro de Investigación Genomics de la Fundación MAFRE, muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre esta generación que tan importante es hoy en día en la sociedad y que supera con creces muchas veces a la más joven, tanto con lo que hace actividad física, laboral y también de ocio, como por ejemplo viajes y turismo, como comentábamos. Gracias, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
I ara ens plantegem també una pregunta i parlem amb OCU també sobre el tema, perquè com podem lluitar, per exemple, contra l'obsolescència programada? És una pregunta que ens fem després d'un estudi de l'OCU, com dèiem, que va informar i que ha informat que els telèfons mòbils són els dispositius que més es fan malbé per davant dels ordinadors i de les impressores. Un problema, segurament, Esther Lorente, que no depèn del consumidor, oi?
Clar, el problema de l'obsolescència aquesta programada o prematura, que també li diuen, és això, que està ja previst que en determinat temps es farà malbé, doncs, per exemple, les bateries o aquestes coses. A veure, això ha costat molt, però sembla ser que ara hi ha directives comunitàries que estan obligant els estats també a aplicar normativa i a fer uns productes més... de més durada de temporal, no? És una mena de... hem d'anar lluitant. S'ha ampliat... pensa, per exemple, que s'ha ampliat el període de garantia dels productes a 3 anys. Llavors, això és una gran fita, no? Si està en període de garantia, es podrà reparar. Després també s'està apostant, però tot això arriba tard, i a poc a poc anem fent, però s'està apostant per obligar els productors a tenir peces de recanvi als següents 10 anys de que posin en el producte en circulació. Tot això va tendent a fer aquestes coses que fèiem quan érem petits, que era reparar les coses i no llançar-les i tornar-ne a comprar. Nosaltres a OCU el que denunciem moltes vegades són aquests petits xips que de vegades tenen els dispositius mòbils o les impressores, que de cop i volta deixen de funcionar i és perquè està previst que això deixi de funcionar, no perquè s'hagi fet malbé o perquè l'usuari final li hagi donat un mal ús.
Exacte. I és que esquivar aquesta obsolescència programada és difícil, no? Perquè al final és un problema que té l'origen en el fabricant, no? En les pretensions del fabricant i no en el consumidor, com dèiem. I la idea és aquesta, no? De que un dispositiu o el producte en si tingui una data de caducitat preestablerta, que ja deixi de funcionar al cap d'un temps determinat perquè per les persones que l'han dissenyat, al final l'han fet així i ens obliguen d'aquesta manera a comprar un de nou. Clar, tot això passa amb els telèfons mòbils, al final és el món del consum en el que estem immersos, per tal de que així la gent es vagi comprant mòbils i se'l vagi canviant, per exemple, cada any o cada 2 anys, quan després el millor seria segurament no que et pogués durar una mica més anys i es fes aquesta reparació que comentaves. Es tracta al final d'un negoci que és rodó, no?
Sí, de fet, quan parlem d'això, de que tinguin peces de recanvi i peces de reparació, i que ja s'està fent normativa respecte a això, i encara que anem tard, almenys s'està fent. Però això el que els obliga és això, a tenir peces de recanvi i servei postventa. Llavors, els productors, si no venem els productes, ens enfonsarem. Potser el teu negoci l'has de també reconduir una mica a el que és la reparació
i el servei postventa, doncs també són, és una manera també de donar llocs de feina, de tallers de reparació, és una altra línia de negoci. No el que estem malament acostumats dels últims 30 anys de l'usar i tirar, no? Uh-huh. I no fer, bueno, aquestes coses que fèiem abans, no?, de reparar les coses. Jo recordo que a casa meva teníem una rentadora que jo va durar la vida sencera, perquè cada vegada que es feia malbé, doncs trucàvem al tècnic, venia i la reparava.
Exacte.
I ja està. I això sembla que s'ha perdut una mica. I també el comportament dels consumidors, també hem de tenir, doncs, una mica de consciència i de no estar canviant de coses cada dos per tres. Si trobem un servei de reparació, que ara ja sembla que comencen a haver-hi, doncs fer-ho servir i no llançar per llançar.
Exacte. Ara que comentaves això de la rentadora, sí que és cert que abans els electrodomèstics també eren protagonistes, no?, en base a això, perquè abans una nevera, una rentadora, et durava. Jo me'n recordo també, els meus pares tenen la rentadora i la nevera des de fa 20 anys, no? I ara, en canvi, cada 5 anys t'estàs canviant una cosa o una altra, i els electrodomèstics de casa doncs tenen també aquesta vida més curta i aquesta data de caducitat ja preestablerta, no? I és un cas també que crida l'atenció, aquest, i sobretot afecta no només a l'economia en si i el fet d'haver-nos d'estar comprant constantment nous electrodomèstics o nous aparells electrònics, sinó que afecta també el planeta, no?, a nivell de contaminació i en el...
Tornava a comentar.
Exacte, sí, a l'impacte del medi ambient.
Clar, això, a part dels productors i que no han de fer allò de l'obsolescència prematura programada, etcètera, vale. Però nosaltres com a consumidors i com a persones que habiten aquest planeta hem de ser conscients de que només tenim un planeta.
Clar.
I els recursos són finits. Llavors, bueno, sembla ser que jo estic esperançada en aquest sentit. Va molt lent i va a poc, però sembla ser que s'està fent normativa i s'està orientant, diguem-ne, el sistema que tenim muntat tornar a la reutilització, tornar a reparar, a mantenir una durada més de temps en els productes que adquirim.
Mm-hmm. Sí, sí. Tinc aquí la xifra, i és que la vida mitjana d'un smartphone a Europa és de 3 anys i el telèfon hauria, per exemple, de durar uns 25 anys per compensar el seu impacte en el medi ambient. O sigui, no estem ni de prop al que caldria per tal de no perjudicar ni el que fa la nostra butxaca ni el que fa el planeta en qüestions d'obsolescència programada. O sigui, tant de bo aquesta reparació de la que parlis poc a poc es vagi incorporant i no tinguem aquesta data de caducitat tan aviat pel que fa a aquests aparells i aquests electrodomèstics també de casa, perquè al final una impressora dura més o menys, no? Jo no recordo haver canviat la impressora. L'ordinador sí que depèn de com acaba fallant, però el tema dels telèfons mòbils o ara, per exemple, una rentadora, una nevera, a la que falla ens hem fotut, no?, per dir d'alguna manera. O sigui, és un tema que...
I que es puguin reparar.
Sí. Exacte, exacte, que segurament doncs hi ha solució. Així que tant de bo, doncs, això també sigui un pas per millorar d'aquí al futur i no ens carreguem el planeta com ho estem fent. Esther Lorente, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres un dia més sobre aquest tema, també.
A vosaltres, bon dia.
I d'aquí una estona tindrem amb nosaltres el Mariano, un jove emprenedor que ha complert el seu somni.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Cada mañana en la radio.
Este primero de abril viene además cargado de subida de impuestos.
El dato y lo que significa.
El gas y la luz vuelven a tener el IVA del 21%, después de que hayan decaído las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para hacer frente a la escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania. Y también suben los impuestos especiales de generación y de producción eléctrica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, Queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Escuchas a Expósito porque...
En el centro de la histórica Plaza de la Palma, en la Ciudad de México. Todo el país lo conoce como la Plaza de los Desaparecidos y es impresionante.
Porque... Siempre está donde ocurren las cosas.
Con cientos y cientos, si no miles, de carteles de desaparecidos. Es imposible que la mirada no se dirija al muro empapelado con las fotos de chicos y chicas.
Sobre el terreno.
¿Desde cuándo estás buscando a los dos ausentes?
El primer hijo desapareció el 30 de octubre del 2015. Mi segundo hijo desapareció el 4 de mayo del 2019.
El pico, la pala y la vara. Cuéntame, ¿qué buscas así?
Entra en la tierra y sale aroma putrefacto. Sabemos que dentro de la tierra hay cuerpos.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El Mariano ha complert el seu somni de dedicar-se al que volia des de ben petit i avui volem saber què és aquí, al matí del cap de setmana. I ara parlem de que el món de l'animació digital ha agafat impuls en els darrers anys, en part gràcies a la irrupció a la gran pantalla de projectes adreçats tant a públic gran com també a públic petit. Un fet que ha permès llançar carreres de grans talents en el món de la creació digital. Un d'ells, dels grans talents, és el Mariano Tazzioli, de Buenos Aires, que des del seu estudi de Sant Cugat del Vallès s'ha fet un lloc en el sector audiovisual gràcies a la seva habilitat i a la seva capacitat d'autoformació. Avui en volem parlar amb ell perquè ens expliqui com és la seva experiència i com ha aconseguit arribar fins aquí. Mariano, molt bon dia.
Gràcies per la presentació.
Clar, parlem d'autoformació i això vol dir doncs, que no t'han regalat res, no? Que tu has treballat tu sol arrel del teu hobby, de la teva passió i que al final s'ha convertit en una professió com a tal, oi?
Sí, els meus pares sempre em deien des de petit, em deien que ningú regala res i és veritat. I aleshores doncs vaig començar de bastant petit en això, quan tenia 11 o 12 anys, en el món digital, perquè jo dibuixava des que era petit. És un dels meus hobbies que he tingut des de sempre. I aleshores, quan ja tenia 11 anys, 12, vaig descobrir aquest món de digital, perquè jo veia els pel·lícules i deia, això no són dibuixos, com es fa això? I vaig entrar en el món del 3D. I la veritat que vaig entrar sense cap mena de pretensió. No és que vaig entrar per dir, seré faré coses, sinó que vaig entrar per curiositat, no? I és veritat que sempre he tingut ambicions, no sóc conformista, però vaig començar molt innocentment i per sort i per molt esforç també, perquè és una combinació de les dues coses, doncs he arribat fins aquí, que la veritat és que estic molt orgullós, però encara em queda molt camí, queda moltes coses per fer i per complir, encara no estic ni... Jo em sento com estic al començament de la meva carrera, diguem-ne. Mm-hmm.
T'entenc perfectament amb això que estàs dient, de que queden encara moltes coses, però clar, parlem de... A tu et diuen el món de l'animació digital, creador digital per projectes, sèries... Però realment què és això? Quina és la teva feina i què és el que fas realment?
Doncs jo el que faig és que em contracten, per exemple, per fer una pel·lícula o un projecte audiovisual, que pot ser una pel·lícula, una cinemàtica per un videojoc, una sèrie o un curt, i a mi el que m'encarreguen és dissenyar, fer el personatge en tres dimensions, perquè les pel·lícules a les que treballo o els projectes doncs, es fan en tres dimensions, com les pel·lícules de Frozen, no? Totes aquestes. I aleshores jo m'encarrego de fer... És com si fos la maqueta digital. Soc una mena d'escultor, però digital. Faig el personatge. A vegades ho tinc que dissenyar jo, a vegades em donen el que es diu un concept, que és un disseny en dues dimensions. Jo tinc que interpretar el disseny en dues dimensions en una cosa en tres, que és una feina molt complicada tot és una feina molt complicada, no sols interpretar un 3D, sinó també fer el disseny en dues dimensions, és una feina titànica també. Però el meu treball és, clar, és com una escultura. Un dibuix el pots veure solament des d'un angle. Jo tinc que fer que es vegi bé des de tots. Aleshores, és una feina d'interpretació molt gran perquè la càmera digital es té que posar des de qualsevol banda, té que cobrir totes les angles possibles, perquè una sèrie, una pel·lícula, clar, pots, és com si fos la vida real, és un actor digital que tu pots, el director, posar la càmera on vulgui, i tinc que fer que el personatge funcioni des de totes les angles possibles. Mm-hmm. I és una feina molt dura, molt dura, molt guai, però molt dura també, perquè tens que parlar amb el director per entendre la visió que té del personatge, l'estil. Cada projecte té estils diferents, que tens que tenir molta capacitat d'adaptar-te als diferents estils. No és el mateix treballar, per exemple, per la sèrie de Spider-Man que vaig treballar, que és un estil com de còmic, que treballa pel projecte de Jíbaro, que va guanyar l'Emmy i l'Anin, que és un estil molt únic d'Alberto Mielo, que va ser el director. Són estils totalment oposats, i tens que tenir molta capacitat també d'adaptar-te a diferents estils artístics.
Mm-hmm. S'ha de tenir sobretot molta creativitat, no? I saber veure-ho tot abans de fer-ho, no? Podem dir, perquè al final suposo que és la imatge, no? La imatge que veiem tot en moviment, el personatge en si, els dissenys, i al final doncs és visualitzar tota la feina abans d'haver-la creat i després doncs que quedi bé, no?
Sí, a vegades, bueno, és molt difícil visualitzar el resultat final, perquè moltes vegades és un procés creatiu i molt orgànic. A vegades comences amb una cosa i el producte final no s'assembla, perquè no s'assembla el que havia al principi, perquè hi ha hagut un procés orgànic de creativitat, que han sigut moltes conversacions amb el director, moltes conversacions amb els dissenyadors, i ha anat mutant el personatge o l'estil. Uh-huh. Aleshores, és molt difícil visualitzar com quedarà, però jo, per exemple, abans de fer un personatge, jo sí que, personalment, jo sí que el visualitzo al cap. Jo no tinc una altra forma de fer-ho. Tinc que visualitzar-lo al cap, visualitzo els volums, les formes, més o menys, no el producte final, però sí que sóc capaç de visualitzar-lo, perquè en el meu cas, si no ho visualitzo, no sóc capaç.
No el pots crear, exacte. Clar, clar.
No, clar.
Clar, ara anomenaves, no? Spider-Man, també aquest 2024 hi haurà nous projectes, com per exemple la saga cinematogràfica Gru, amb sí. Els Minions, no?, que tots coneixem. O sigui, estem parlant de pel·lícules i de sèries molt importants, i també amb companyies molt importants com Disney, Netflix, no? Moltíssimes. Clar, des de petit somiaves amb això, i ara que ho has aconseguit, què penses? Dius que encara et queda molt, però imagino que veure't aquí, veure't creant Spider-Man o veure't creant Gru de cara a aquest any, són projectes que motiven moltíssim i que també doncs emocionen, no? Si penses en tot el treball que hi ha hagut al darrere.
No, sí, la veritat és que sí. Jo sempre penso en el meu nen interior, no penso com que jo de fa potser 10-15 anys estaria molt content. Jo mateix me'n recordo quan era petit, estava començant, que pensava, no?, somiava en treballar en aquestes coses, i ara que ho he aconseguit és una... La veritat és que és molt satisfactori, la veritat. El que passa és que no sé si és per la meva personalitat o què, sóc una persona que, bueno, necessito sempre anar cap endavant, necessito seguir aconseguint coses. No, com he dit abans, no sóc conformista, i l'associació també és una cosa bona i una cosa dolenta. Bona, mm-hmm, perquè mai estic quiet. Sempre estic treballant en el sentit que estic treballant per fer alguna millor o aconseguir un altre projecte, sempre tirant endavant. No sóc capaç de quedar-me conformat en un lloc. Encara em queda molt camí, encara moltes coses, molts projectes, molta més experiència que guanyar, molts més projectes. El meu objectiu és seguir creixent en el meu àmbit i seguir fent-ho el millor possible. I el meu objectiu màxim, que és pel que estic treballant ara i que segueixo treballant des que vaig començar això, és ser capaç de dirigir en un futur la meva pròpia una pel·lícula d'animació o de live action, com sigui, però el meu objectiu màxim és arribar a dirigir jo mateix una pel·lícula. Idealment, el que m'encantaria és és revivir l'univers de DC Comics, de Superman, de tot això, portar-lo a una nova època d'esplendor en un futur, però també m'agradaria, no sé, fer els meus propis projectes en algun punt. Vull provar l'experiència de dirigir, de crear alguna cosa per mi mateix, perquè sento l'impuls de crear sempre. Jo, per exemple, quan veig pel·lícules com, no sé, l'última Indiana Jones, podem discutir si la història és bona o no, però cinematogràficament són brutals. M'encanten els plans, no? Els plans que es creen, la il·luminació. És el que m'agrada, no? Fer plans, dissenyar, que és el que faig també en el meu projecte, els projectes personals que jo faig. Per exemple, un dels més importants que estic fent és el d'Spiderman, que estic dissenyant tot el món d'Spiderman en el meu propi estil. Doncs ho gaudeixo molt perquè jo dissenyo tot. Dissenyo el pla, la posició, la il·luminació, els personatges, tot. I això és el que m'agrada, dissenyar mons, no? Dissenyar coses. El que més divertit és agafar una franquícia que ja existeix, per exemple, Indiana Jones o Star Wars o Spider-Man, i reimaginar-la amb el meu estil. Això ho disfruto molt, perquè ho agraeixo molt, perquè és molt divertit. Perquè és com, per mi són entitats, quantitats que es poden agafar i cadascú les fa seves amb el seu propi estil. És com si Indiana Jones la dirigeix Steven Spielberg o la dirigeix Christopher Nolan. Serien dues coses distintes, però és el mateix univers, però dues interpretacions distintes. Això és el que vull dir.
I clar, Mariano, ara pensant, ets d'Argentina, vas venir aquí a l'època del 2000, no? Als anys 2000, més o menys, quan eres encara molt petit, i Argentina al principi arribaven les programacions televisives, no?, de la tele, directament dels Estats Units, i clar, suposo que allà és quan et va començar a agafar aquestes ganes, no?, a fixar-te en tot això, i va ser després a l'època dels 2000, no?, quan vas venir cap aquí a Catalunya, quan us vau mudar amb la teva família, que us vau instal·lar a Sant Cugat del Vallès, quan vas començar també a poder tocar una mica més tot el tema cinematogràfic, tot el tema d'aquestes pel·lícules, sèries, i va ser el teu pare que et va endinsar de ple en programes de l'ordinador, si no m'equivoco.
Sí, sí, no, bé, jo clar, a Argentina he tingut sort d'haver... encara que és escapat d'allà, entre cometes, diguem-ne, no?, perquè la feina va venir cap aquí, a l'haver-me criat allà, doncs tota la programació que venia a Estats Units és el que havia jo. I sort d'això, perquè allà donaven tots els dibuixos de la Warner, que són els dibuixos que m'agraden a mi, Superman, Batman... jo estava tot el dia veient això, veient pel·lícules, anàvem amb el meu avi a comprar pel·lícules de VHS, menjava còmics amb la ment, encara ho faig, menjo còmics, però no, perquè m'agrada, perquè jo aprenc mirant, i aleshores menjo còmics amb la ment perquè és inspiració per mi, jo agafo un munt d'idees, creo una llibreria visual d'imatges, d'escenes, d'il·luminacions, que després utilitzo. I clar, com arribava tota la programació allà, i allà hi ha molta cultura de dibuixos animats en aquella època, estava Steven Spielberg, que dirigia una sèrie d'animació, me'n recordo, que m'encantava. Tota la programació de la Warner crec que estava dirigida per Steven Spielberg. Doncs clar, jo és que el primer record que tinc de petit, de quan era autoconscient, era veient la sèrie de Batman i Superman. Me'n recordo perfectament encara la sensació que produïa posar-me davant de la tele, es posava el logo de la Warner i començava a sonar la cançó de Batman. Era espectacular. I aquesta cançó se m'ha quedat, encara la tinc. I clar, jo, després de veure això, dibuixava. Passava el dia dibuixant, a classe dibuixava, el qual em portava molts problemes. Però dibuixava a tot arreu. I clar, després, quan vaig començar a créixer una mica, doncs el meu pare, crec, que em va buscar alguns programes, no es va descarregar, i des del moment que va fer això, no vaig parar.
Clar.
No vaig parar perquè m'agrada molt l'ordinador, m'agrada.
Ja ho has poder descobrir tot, sí, sí. I tens un estudi a Sant Cugat de disseny 3D a casa teva. Com és aquest estudi? Suposo que a l'entrar ja et deu ser claríssimament com està dins d'una pel·li, no?
Sí, a mi no m'agrada gens l'aspecte d'oficina. Llavors estic tot tuneat. M'encanta tunear-me les coses. Fer com que... Bueno, rodejar-me de coses que m'agraden, no? De fer que no es senti com una oficina. Aleshores, tinc una màquina recreativa que me'n recorda quan... És que en Argentina, quan era petit, el meu perruquer tenia una màquina recreativa i, clar, jo anava a tallar el pèl sol per jugar. I li gastava totes les monedes que tenia. I res, com a l'Argentina també en aquella època... És que l'Argentina és el mateix que als Estats Units de cultura. Aleshores, hi havia ple de salons de màquines recreatives i em passava el dia jugant allà. I, bueno, m'han comprat això perquè m'encantaven de petit i ara dic, pues, ara que puc tenir una a la meva casa, doncs la tinc.
Ho aprofito i ho faig, i tant.
Sí, tinc aquesta que presideix l'entrada, tinc una rèplica de la màscara que va portar George Clooney de Batman com a exposició, m'encanten les... El traje de Batman m'encanta. Tinc una rèplica exacta de la que va filmar la George Clooney, de la que va portar ahir a la pel·lícula del 97. Tinc un munt de maquetes d'animació, perquè són maquetes oficials, per exemple, de Superman i de Batman de la sèrie animada que veia jo de petit, perquè quan els animadors s'animava a mà, hi havia un escultor que feia una escultura oficial per la sèrie o la pel·lícula, i aquesta escultura se li donava als animadors, se'ls posava a la taula perquè vegin com llueix el personatge a tots els angles per dibuixar-ho. I aleshores col·lecciono aquestes maquetes, que la veritat és que m'encanten, perquè no són maquetes per fer bonic, són maquetes fetes per un artista oficial de la Warner, que eren maquetes oficials de producció. Aleshores les tinc totes per aquí, esparriades, tinc un munt de còmics, de llibres, que consulto tot el dia per idees, perquè bueno, m'agrada, m'encanta llegir en general. Però llegeixo sempre coses per aprendre.
Relacionades amb això.
Sí, llegeixo sempre llibres per aprendre. No? Quasi mai llegeixo històries, no? Llegeixo sempre llibres per aprendre. Per exemple, l'últim que m'he llegit és un d'Alo Schifrin, que és un compositor argentí, el que va compondre la cançó de Missió Impossible.
Sí.
És una gran de l'indústria, és una llegenda viva. I, clar, perquè també m'encanta la part de la música, la composició musical. Tinc al meu estudi, també tinc aquí un estudi de composició musical també, que és un altre aspecte que m'encantaria portar a la part professional també, però amb calma, perquè el meu treball em consumeix bastant temps, però és una altra cosa que estic treballant per portar el mateix nivell que tinc l'altra carrera.
Bueno, pas a pas, el que sí que està clar és que la motivació, les ganes i la il·lusió per treballar del que més t'agrada estan claríssimes i estan allà, així que pas a pas segur que anem tots avançant i segur que el nen, el Mariano de petit, de quan veia les pel·lícules, de quan veia Spider-Man, de quan veia Superman i de quan veia aquestes sèries, deu estar molt content de tot el que està fent ara i sobretot creant ell mateix aquests personatges i creant aquests dissenys digitals. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la teva experiència, la teva afició, i segur que andaran endavant, tot et va molt bé i vas aconseguint a poc a poc això que ens explicaves. Moltíssimes gràcies, Mariano.
No, gràcies a tu.
Que vagi molt bé. Adéu.
Igualment. Adéu.
Una petita empresa ha trobat la manera de convertir la llana, considerada actualment un residu, en matèria prima per fer productes artesanals amb molt bona sortida al mercat, també a l'internacional. Està a capdavant-ho el Ripollès. Es diu Ovella Lab, dedicada a l'elaboració de productes tèxtils, com per exemple jerseis i gorros, i el seu cofundador és en Roger Vila, amb el que hi parlarem ara mateix. Roger, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'Ovella Lab i sobretot de la llana, no? D'aquesta manera de convertir la llana. Per què veu escollir aquest producte?
Bé, després de mirar diferents possibilitats, ens vàrem adonar doncs, que la llana ens rodejava, perquè vivim a la zona del Ripollès, a Can Davano, i tenim la botiga Camprodon. Llavors vam veure que hi havia molts pastors que tenien ovelles i que ens explicaven, coneguts, que tiraven la llana. I llavors ens vam decidir doncs, anar per la llana. estigui treballant.
Tot això va ser arran de viure al Ripollès i de veure també, sobretot, que la Iana actualment està considerada com un residu, no? Fa molts anys que teniu Ovella Lab, aquesta empresa?
L'empresa Ovella Lab existeix només fa un any i mig, però abans tot neix a partir d'una aplicació de mòbil que vam fer per patrons. Tota aquella persona que volgués fer un jersei, doncs a través de la nostra aplicació es podia fer un patró, baixar-lo, descarregar-lo i fer el jersei. Però això no era suficient, ens semblava que era molt fred, no hi havia contacte directe amb els clients, i llavors, després de donar-hi moltes voltes, vam decidir doncs, començar aquest projecte d'Ovella Lab amb la llana local, anar a recollir la llana, llavors seleccionar-la, rentar-la, cardar-la i finalment filar. O sigui, intentem fer tot el cercle, no?
Clar, ho feu tot vosaltres.
Sí, tot. Ara mateix, fa uns minuts, doncs estàvem al taller rentant llana i per després poder cardar-la un cop neta i filar, finalment. I llavors, un cop tenim el fil, ja dividim la llana en el que seria troques per vendre, o bé ja fer jerseis, gorros, bufandes, peucs, mitjons, tot el que es pugui.
I quan trigueu, més o menys? Quant temps esteu per fer, per exemple, una peça de roba?
Una peça de roba, bé, sempre ens ho demanen, no? Quan venen a la botiga, ostres, aquest gorro... Si no comptem la part de selecció i netejar la llana, un gorro pot tardar 6 hores d'elaboració.
És poc, podem dir, no?
Bueno, sí, perquè tenint en compte que, esclar, l'hem de pentinar, la llana, unes quantes vegades. Llavors, filar serien 2 hores, 10 minuts, aproximadament, tenir i finalment fer el gorro, sí. No és excessiu, diguem-ne.
Sí, em pensava que diríeu dies, jo què sé, 4 dies, 4 o 5 dies, però 6 hores, sí. 6 hores és molt ràpid. Sí.
El procés més lent i feixuc és el tema de seleccionar la llana i rentar-la. Perquè aquí sí que necessitem moltes hores. Moltes hores. La llana és molt bruta perquè nosaltres el que fem és esperem la trucada dels pastors i quan estan esquilant nosaltres anem amb el cotxe, carreguem la llana tal qual, com surt, i llavors la portem a casa. Aquest és el procés més feixuc. Seleccionar-la, separar-la per colors i rentar-la. Aquest sí que són moltes hores de feina.
I tot ho feu manualment?
Sí, tot ho fem manualment. La filadora és una filadora manual que va amb uns pedals, amb els peus. La cardadora també és manual, és una màquina petiteta, aquesta per pentinar, perquè ens entenguem. I el triat de la llana i el rentat també és manual. Sí.
I podem dir que els clients valoren, no, tot això, que al final és un producte apreciat pel consumidor i aquesta feinada que feu des d'Ovella Lab, doncs al final està ben considerada, no?, i està ben valorada per tots els clients que us venen a comprar, no?
Sí, la veritat, aquesta és la part més agradable, que un cop tens el gorro o els guants o el buf fet, que la gent ho valora i entenen la feina, no?, la feinada, com tu dius, de fer-ho. Aquesta és la part més agradable, que els agraden els colors, les formes, també valoren que són peces úniques, perquè cada gorro, cada guant és irrepetible, absolutament.
Clar. I al final, també és una de les coses que ens ha portat la pandèmia, podem dir, no? Aquest producte de proximitat, més fet a casa, i que al final, doncs, també el preu, imagino que deu canviar, no?
El preu canvia, però no tant. Hi ha clients, hi ha gent que se'ls sorprèn quan compara preus amb altres marques internacionals, que en realitat quan parlem de qualitat tots els preus pugen. Si volem un anorac de qualitat per pujar un... també costa molts diners. I en realitat els preus no, jo crec que no excessius. no ho són excessius. Mm-hmm. Tenint en compte la feinada, i com deies, el tema de la pandèmia també ha canviat molt la mentalitat. La gent busquem tots proximitat i conèixer, no? Conèixer el productor, qui fa els objectes, en aquest cas artesans. Perquè nosaltres, per exemple, podríem perfectament, en el moment de compra d'un gorro, trucar al pastor. I diria, sí, doncs efectivament han vingut a mi a buscar aquesta llana, no?, que esteu comprant, per exemple.
I què diríeu que és, per exemple, el repte més complicat amb el qual us heu trobat a l'hora de començar tot aquest projecte, a l'hora de començar a fer també aquesta llana, aquesta roba de proximitat? Al final suposo que deu tenir tots els moments bons, però també difícils, complicats, no? I agafar la confiança de la gent en aquest cas doncs tampoc deu ser cosa d'un dia.
No, costa perquè és clar, estem tots estem acostumats una mica a ser cauts, no?, a vigilar molt el que ens diuen, les etiquetes, no ens fiem gaire, mm-hmm. Sobretot el tema de la roba. I al principi, és clar, hi havia una certa desconfiança, dir, ostres, aquests diuen que tot és de proximitat, però vés a saber, no? L'etiqueta posa una cosa, però llavors no, ja veuen a través d'Instagram i vídeos que fem que realment és així. I és el que et deia, és que els mateixos pastors i grangers venen a la botiga donant-nos el contacte per la següent esquilada, no? Perquè la veu corre i les notícies corren i llavors saben que realment ho fem, que els hi recollim la llana amb ells. Clar. I llavors també el client també ho sap.
Uh-huh. Es feu partícips de la vostra feina al final.
Clar. Tothom hi participa. Aquí els pagesos es treuen de sobre, per dir-ho d'alguna manera, la llana, i nosaltres li donem valor, i també, com altres artesans, busquem també sortides noves, modernes, també, a la llana.
Clar. Dura molts anys, per exemple, una peça de roba de llana? Té bona qualitat, la durada pot durar, per exemple, tota la vida, dient-ho així, a grosso modo, no?
Sí.
És un producte que actualment, doncs, també en el dia a dia, no?, amb la feinada que fem el dia a dia, a l'hora de rentar, per exemple, la roba, es manté bé amb el temps?
Amb el temps, la llana sí, la llana si es cuida i es vigila, sobretot a l'hora de rentar, la llana pot durar molts, molts anys. Els gorros sempre ho diem, si aneu amb cuidado, si vigileu, a l'hora de rentar, sobretot, aquests gorros, aquests mitjons, poden durar molts, molts anys. Molts anys. L'únic que té la llana, o els productes naturals, que hem de vigilar molt a l'hora de rentar, que és amb aigua calenta, o sigui, rentadora, no es pot fer, per exemple. És per això que quan algú compra el nostre producte sempre donem unes instruccions extres perquè ho tinguin en compte. Tot s'ha de rentar a mà, un límit de graus, i a l'hora de penjar, perquè s'aixugui, també ha de ser clar. Per exemple, la llana, si és llana natural, no es pot penjar, diguem-ne, a l'estenedor.
D'acord. I quins són els clients més especials que teniu? Per exemple, que ve més gent gran, més gent jove, per exemple, nens petits també, no?, que abrigadets, per exemple, amb aquests gorros, doncs sí. Ara amb el fred que ve aquests dies, doncs també deuen estar molt bé. Quins són els clients que més acostumeu a tenir?
De fet, un dels moments en els quals doncs celebrem haver obert és que realment tenim amb clients de totes les edats. Des d'acabats de néixer, que, per exemple, els pares els hi fa gràcia doncs comprar uns peucs o un gorro, mm-hmm. el nen o la nena acabat de néixer, fins a avis, que ens compren doncs bufandes i gorros, jerseis també per encàrrec que ens fan. La part que ens ha fet més gràcia és que tenim també clients internacionals. Aquest Nadal, per exemple...
Això t'anava a comentar, sí.
Hem tingut molts clients dels Estats Units, que bé, estaven aquí de turisme, i també de Corea, per exemple. Els coreans són gent molt simpàtica i realment fa molta gràcia, no?, que un coreà compri els productes mm-hmm. que fem.
Clar, això mateix t'anava a comentar ara, no?, per parlar sobre el tema d'aquests clients més especials, podem dir. Clar, donar el salt i que també tingui aquesta importància, no?, o aquesta transcendència a nivell internacional... no és poc, ni molt menys, no? En aquest cas, clar, que vinguin aquí a Campdevànol, no, de vacances, a fer turisme, per exemple, i s'apropin a una botiga així de petita, no? De barri, podem dir, entre cometes, no? Així de proximitat, a l'hora de fer llana, suposo que els deu haver sorprès, els deu haver cridat l'atenció. I què és el que us deien més aviat? Us compraven el producte, però per què s'interessaven més?
S'interessaven més perquè, clar, què passa? A la botiga de Camprodon, allà també filem i cardem en directe. Llavors, esclar, les famílies, els nens o la gent gran, la majoria no han vist mai una filadora i una cardadora funcionant, no?, de manual. Uh-huh. I llavors entren amb la curiositat de saber què estem fent i llavors se n'adonen, no?, de que fem tots aquests productes i acaben, no?, acaben comprant sabent de qui ha fet el producte, no?, que surt de les nostres mans. Llavors, jo suposo que és per això, no?, que en un ambient tan maco com Camprodon, amb el pont, no?, tothom fent-se fotos, llavors passen davant la botiga i diuen, ostres, aquesta botiga està plena de llana, donem un cop d'ull a veure què hi fan, i llavors veuen que estem filant i cardant allà en directe.
Mm-hmm. Anem a veure què és el que fan, no? Això és el que volíem veure.
Què fan exactament aquestes persones? No?
Així és.
Aquí assegudes, amb aquesta màquina estranya, sí. Anar estirant.
Sí. Tota una experiència, al final, no? Era com una espècie de taller i també visual per tots ells. Doncs, sí. Roger Vila, cofundador d'Ovella Lab, moltíssimes gràcies per explicar-nos la vostra feina, que és el que feu. També, fent roba o productes de llana de proximitat, però també adaptant-se moltíssim a la gent jove, a les noves tecnologies, perquè teniu, per exemple, l'Instagram, teniu també una web, no?, si no m'equivoco.
Sí, o sigui, tenim la botiga online. Sí,
exacte.
Avui en dia, sense aquests productes, diguem-ne, no pots tirar endavant, no? Uh-huh. La part tecnològica ha d'existir.
Exacte. Barregeu aquesta tradició, aquesta manera més tradicional de, per exemple, fer productes a mà, manualment, amb també la part més digital, que en aquest cas, doncs, el contrast fa que us estiguin anant molt bé com està passant actualment. Moltíssimes sí. Gràcies per parlar amb nosaltres sí. I per explicar-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies.
Un estudi ha conclòs que el 90% dels residus tèxtils que es generen a Catalunya acaba en abocadors i incineradores. Així ho afirma un estudi elaborat per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, que posa de manifest que només el 10% restant es recull de manera selectiva a través de contenidors especialitzats ubicats al carrer, a punts nets o a la recollida porta a porta. Sobre el tema en volem parlar amb la investigadora de l'Institut, la Gemma Morell. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, estem parlant d'un percentatge força alt de residus tèxtils, oi?
Sí, o sigui, un percentatge alt de residu tèxtil que no separem, no?, quan ens volem desfer d'ells.
I clar, d'aquests residus, el 80% es recicla o es reutilitza majoritàriament a través de la seva venda a botigues, per exemple, de segona mà, mercats ambulants o també altres indústries. O sigui, estem parlant de que un gran percentatge, com dèiem abans, es pot reutilitzar i, de fet, així es fa, no?
Sí, efectivament. Sí que és veritat que aquest 80% és a partir del residu que separem, és a dir, només d'aquest 10% que separem, i efectivament és un percentatge alt. També val a dir que si separéssim tot el residu que generem, no?, si tot aquest residu el llancéssim als contenidors especialitzats, segurament es podria reutilitzar i reciclar gran part d'aquest residu, però segurament se'n reutilitzaria menys i se'n reciclaria menys, ja que la qualitat del tèxtil disminuiria una mica, perquè a dia d'avui la major part del tèxtil que separem és el tèxtil que volem llançar però que està en millors condicions.
Mm-hmm. La meitat, però, es comercialitza aquí a Catalunya, però també a altres països i a fora d'Espanya, no?
Sí, és a dir, de tot aquell tèxtil que la ciutadania llancem de forma separada i que després es pot reutilitzar i reciclar, doncs això, al voltant d'un 50% en principi es reutilitza i recicla a Catalunya o a l'estat espanyol, però existeix doncs tot un flux, una quantitat bastant gran d'aquest tèxtil que es podrà reutilitzar i reciclar, que l'hem d'exportar a l'estranger, ja que aquí localment no hi ha una demanda tan gran, no, de, doncs això, de roba de segona mà o de tèxtil per poder ser fil reciclat, per exemple.
Mm-hmm. El millor que podríem fer quan, per exemple, ens volem desprendre ja d'alguna peça de roba, què és el que seria? Què és el que hauríem de fer com a millor opció?
La millor opció sempre és separar els residus, no? Llançar-los en el contenidor especialitzat per aquest residu. I en el cas del residu tèxtil, doncs són els contenidors que aquí a Catalunya són taronges o vermells, normalment, que podem trobar al carrer, contenidors que estan en els punts verds, per tant, portar la roba en els punts verds, o fer ús de la recollida domiciliària, que és el cas en el que et venen a buscar el tèxtil a casa. Si, per contra, llancem el tèxtil en el contenidor gris, que és el que acostuma a passar amb jo què sé, una samarreta que veiem que ja està molt gastada i que pensem que algú altre no se la posarà, el que passa és que aquesta samarreta acaba directament cremada o en un abocador i, per tant, no arribem a donar la possibilitat que es reutilitzi o que es recicli. També aquí pot actualitzar que el que millor podem fer és llançar el residu de forma separada. Una vegada tenim aquesta samarreta o aquest tèxtil, el que sigui, que ens volem desfer d'ell, però sempre, prèvia a voler-nos desfer d'aquesta roba, el que hauríem d'intentar és doncs si té un forat cosir-la, no? Reparar, uh-huh, directament comprar menys, etc.
Clar. Al final, doncs, aquesta roba que està més feta malbé, intentar arreglar-la perquè així pugui ser de profit, no? Encara que sí que és cert que la majoria de la gent ens pensem a vegades que perquè una roba estigui en mal estat no es pot aprofitar, però realment sí que pot tenir més usos, no?
Sí, efectivament. O sigui, hi ha el tema de si potser això, una peça de roba té forats, el que sigui, es pot, bueno, la podem cosir a casa, la podem portar a algun lloc especialitzat a reparar, no? I per tant, doncs, podem seguir utilitzant aquesta peça, però això, en el cas que la peça, pel que sigui, la veiem molt vella, que pensem com, no, és que això ningú més s'ho posarà, està molt vell, està molt desgastat, etc. Pot ser que la peça no es reutilitzi, però es podria reciclar. És a dir, quan llancem la peça en els contenidors especialitzats, hi ha unes persones que treballen com a gestores de residus que classificaran aquesta peça de, vale, no es pot vendre de segona mà, però sí que es pot reciclar. I això què vol dir? Doncs que aquesta samarreta que nosaltres percebíem com que estava molt vella, segurament es triturarà i amb el mateix material es podrà fer fil nou per fer una samarreta nova. Per tant, efectivament, es podrà seguir aprofitant la matèria prima d'aquesta primera samarreta que nosaltres teníem.
Clar. I com és l'impacte ambiental d'aquests residus?
Doncs a l'estudi, això d'una manera més tècnica, calculem doncs, el que venen a ser les emissions de diòxid de carboni fruit de la gestió del tèxtil, diguem-ne, de manera separada o si el gestionem de manera no separada, és a dir, si el llancem al contenidor gris. I efectivament els resultats demostren que la recollida separada és l'opció que genera menys emissions de diòxid de carboni, no? Per tant, és l'opció ambientalment més sostenible o que genera menys impactes ambientals. També, dintre d'aquesta opció, tot i que sigui la millor, encara hi ha com molt de potencial de poder-la arribar a fer més sostenible, no? El que explicàvem abans de totes les exportacions de tèxtil per reutilitzar o reciclar que tenen lloc, doncs aquestes exportacions també generen un impacte ambiental que es podria evitar si hi hagués demanda de tèxtil per reutilitzar i per reciclar localment i, per tant, doncs, no haguéssim d'exportar, no haguéssim d'esperar que altres països gestionin un residu que és nostre, no? Uh-huh. I a més, sovint aquestes exportacions comporten, bueno, una part del tèxtil sí que es reutilitzarà o es reciclarà, però no existeix ben bé la traçabilitat del que acaba passant a altres països i la veritat és que no tot es reutilitza i es recicla, no? I, de fet, tenim exemples com un abocador il·legal que existeix en el desert d'Atacama, Xile, o un altre que està a la ciutat d'Acre, a Ghana, que això són abocadors gegantins de tèxtil que no s'ha pogut vendre i que està allà perquè no se sap què fer-ne. I la major part d'aquest tèxtil doncs prové de llocs com Catalunya, no?
Mm-hmm. Sí, sí, a tots segur que ens ve la imatge aquella de peces i peces de roba acumulades, que sembla una infinitat i que mai acaben, no? Quin és el tipus de peça de roba que acaba més en aquests llocs? Que són, per exemple, pantalons, samarretes... Se sap això?
És molt complicat de dir-te, perquè la veritat, com en aquests llocs no hi ha un ordre en el que no s'han fet estudis de classificar què hi ha, no? Hi ha de tot. El que et diria és que generalment es roba això de més baixa qualitat, que per la raó que sigui doncs no s'ha arribat a poder vendre i llavors hi ha quedat com en estoc i ha acabat llançada en aquests llocs. Però la veritat és que no et sabria dir quina tipologia entre pantalons o samarretes que hi ha més, no?
I la solució seria, per exemple, comprar menys roba i reciclar-la més?
Clar, o sigui, nosaltres en aquest estudi ens hem centrat molt en el que és el residu tèxtil, no? Bueno, de fet, l'objecte de l'estudi és ja el residu. Una vegada l'hem generat, però, òbviament, si podem analitzar quines són les millors pràctiques a l'hora de gestionar-lo, però la millor pràctica de totes passa a l'inici de la cadena de valor, que és no generem aquest residu si no comprem o no produïm tant de tèxtil. Per tant, efectivament, la solució passa per reduir la producció i el consum massius de roba, no? Que bé, això necessita potser tot un canvi de paradigma o sistema econòmic, fins i tot, però passa per aquesta reducció, després també pel fet de, jo redueixo la meva compra de tèxtil, però necessito comprar no sé què, perquè ho necessito, doncs, aleshores, intentar comprar sempre de segona mà, però que això no impliqui comprar més. Simplement, si és de necessitat, doncs prioritzar la compra de segona mà i també prioritzar la durabilitat de la roba que tenim en el nostre armari, no? Mm-hmm. Fer-la durar tant com puguem, no comprar-la només per fer-la servir un any i ja voler-nos desfer d'ella, que això també passa per comprar de qualitat o perquè Exacte. Les empreses produeixin de qualitat, no? Però jo crec que això seria com les tres coses principals. Després també si pots comprar o si es pot produir tèxtil amb material reciclat, doncs, és necessari, no? Hi ha moltíssimes coses, però tot passa per produir i consumir molt menys.
Mm-hmm, així és. Tot això s'ha produït des de fa molts anys enrere cap aquí o ha estat recentment?
Efectivament, sí que...
Estem cada cop potser en una societat més consumidora, no podem dir.
Clar, o sigui, és algo que sí que s'ha anat com produint i acumulant des de fa moltíssims anys, no? Perquè al final tot el tèxtil que ja es produïa fa molts anys, doncs també el tenim acumulat com a residu, no? No se n'ha sabut què fer, però sí que és cert que el problema s'ha fet latent fruit de l'aparició del fast fashion i aquestes dinàmiques superconsumistes fruit del sistema capitalista, no? Per tant, a dia d'avui això es nota molt més i, de fet, encara s'espera que seguirà augmentant el consum. Per tant, sí que és un problema que s'ha fet latent com en els últims anys.
Mm-hmm. Doncs, Gemma Morell, investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia del sector i de residus tèxtils i sobretot pensar més en què és el que ens comprem, si és de qualitat o no, i que després doncs, no vagi a parar a aquests llocs i acabem contaminant com contamina tots aquests residus en aquests contenidors i en aquests abocadors incineradores que acaben totes acumulades i al final doncs, és un problema. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí un dia més l'actualitat de la setmana. Ara us desitgem que acabeu de passar un molt bon diumenge i nosaltres tornem el proper dissabte a les 6 del matí.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.